Real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, estem a 28 de març, són les 12 del migdia i miren, una curiositat i una preocupació, bueno, no sé, juzguen vostès. El desgel dels pols està frenant la rotació de la Terra i afecta a l'ajust de l'hora universal. L'alteració pot repercutir en la sincronització entre el temps astronòmic i el que marquen els rellotges atòmics. I és que l'acceleració del desgel polar provocada per el canvi climàtic està afectant a la rotació de la Terra, que gira sobre l'eix més lentament. Una variació mínima, però que pot alterar la coordinació de l'hora mundial, segons alerta un treball publicat per la revista Natura, que l'han publicat ahir a última hora. Ara, aquesta nova investigació que avisa sobre els efectes del desgel provocada per l'activitat humana en la rotació agrega un element més de distorsió de cara a la sincronització de rellotges. L'estudi està dirigit per Duncan Carr de la Universitat de Califòrnia a San Diego, alerta en concret que el desgel de Groenlàndia i a l'Antàrtida pot haver reduït amb més intensitat que abans la velocitat angular de la Terra, una magnitud que indica la rapidesa amb què el nostre planeta gira sobre el seu eix.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería más tijera más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Vila-real. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend.
Miren, Luis Di Joussan, anem a parlar de cine de temàtica religiosa. Parlem amb Andreu Balaguer, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Andreu, quan parlem de cine de temàtica religiosa estem parlant de pel·lícules que han tingut més o menys transcendència en funció de com han tractat la part religiosa.
Sí, a més, cada autor, cada pel·lícula ho trata d'una forma completament diferent. Entonces, se poden veure perspectives molt diferents, sobretot de diferents creences dins de lo millor del catolicisme o des de diferents països. Aleshores, és una forma molt interessant d'analitzar la religió en aquestes fetges a través del cine.
Bueno, pues consells de pel·lícules que podríem veure durant aquests dies.
Bé, la primera que tenia apuntada, que és segurament de les pel·lícules més importants a la vegada de la història del cine, és Ben-Hur, de 1959, que és un clàssic de Setmana Santa i és una pel·lícula molt important de, dins de pel·lícules que tracten aquest tema de la religió. És una adaptació de la novel·la homònima de Lew Wallace, encara que no va ser la primera, perquè ja en 1925 ja es va fer una adaptació, la qual no va triomfar tant com aquesta, i més recentment, en 2017, també es va tornar a adaptar. A més, també hi ha un parell més de versions. En 2010 se va fer una sèrie i en 2003 una pel·lícula d'animació. Podem veure que és una pel·lícula i una història que s'ha contat milers de vegades perquè ha sigut molt transcendent al llarg de la història. A més, també és molt interessant des del punt de vista de l'acadèmia, perquè és, junt a Titanic i a la tercera pel·lícula del Senyor dels Anells, és la pel·lícula que més galardons s'ha importat en els Oscars. Té 12 nominacions i 11, i va guanyar 11 premis, entre els quals podem trobar pues, millor pel·lícula, millor director a William Wyler, també millor fotografia, millor actor i millor actriu. O sigui que va ser una pel·lícula molt important i molt bona. També n'hi ha que destacar que és una pel·lícula molt llarga. O sigui, és una pel·lícula que te pot durar tota la Setmana Santa perquè són 3 hores i mitja. És una de les pel·lícules més llargues que s'ha fet, que només la supera. Lo que el viento se llevó, que eren quasi 4 hores. Lorenz d'Aràbia, que eren 3 hores i 36 minuts. O sigui, que n'hi ha que tindre-ho en compte a l'hora d'elegir-la, perquè si vols una pel·lícula un poc més lleugera, esta igual no és la més recomanable.
Cal dir que això com els extres actors, els dobles, van patir pues això, algun que altre percans de salut. Ningú cavall, i això com va néixer fum, va patir cap dany,
És que era una pel·lícula, i això era estrany perquè en aquest moment tampoc es tenia tanta cura, sobretot en animals o en extres i figuració, no es tenia tanta cura en que no passara res, o sigui, no estava tan planificat. Però sí que és veritat que aquesta pel·lícula estava prou ben pensada i això se reflexa en que fins a aquest moment era la pel·lícula més cara de la història, que va costar 15 milions. Que ara 15 milions és res per a una pel·lícula, però en aquest moment era, per exemple, d'aquesta mateixa època, el diari d'Anna Frank va costar 3 milions.
O sigui, imagina't, no?
Era una pel·lícula caríssima per això, perquè estava tot molt ben medit per a que no hi hagués problemes, perquè era molt llarga, a més, perquè també les escenografies, pues, n'hi havia que muntar coliseus encerts, ciutats, batalles, o sigui, era un repte molt gran per al director de la pel·lícula.
Però l'entra rentabilitat, imagina't que fins ara encara es veu la pel·lícula,
Sí, sí, és una pel·lícula que ja en el seu moment va multiplicar per 10 les seues ganàncies. Ja va ser molt rentable i després ja s'ha tornat a estrenar moltíssimes vegades, s'han fet noves versions, s'ha estrenat en plataformes... O sigui que és una pel·lícula que, encara que en el seu moment sí que era la més cara de la història, realment tampoc no va suposar un problema perquè ho van recuperar en moltíssima diferència.
Per tant, comencem per Ben-Hur, si no l'heu vista. Com continuaríem?
La següent que tenia apuntada era més recent, és La Passió de Cristo, que és de 2004, que és també pues, de les més importants. És un altre clàssic de Setmana Santa, i a més prou més lleuger que Ben-Hur, perquè només són 2 hores i 8 minuts, si no m'equivoque. I pese a que no està tan reconeguda per la crítica com va estar Ben-Hur, sí que és veritat que al públic li va agradar moltíssim més, perquè va recaudar més de 600 milions només en la taquilla, ja després...
Estem parlant de la de Mel Gibson.
Sí, d'aquesta mateixa. I és una pel·lícula pues, que trata l'antigua Roma, baix el regnat dels emperadors Augusto i Tiberio, i un fill d'una família noble de Jerusalén i Meslata dirigeix els exèrcits d'ocupació i té un problema en un amic el qual no poden... Ai, no, perdó, que estava llegint... Una altra cosa, perdó.
Fa quatre dies han anunciat el fet de que hi ha una Passió de Cristo 2.
N'hi ha una que no s'ha rodat encara, però que estava prevista per a 2025.
Pues diuen, en 2024 es celebra el 20 aniversari de l'estrena de la Passió de Cristo i existeix la possibilitat de que se faci una segon.
Això s'estava parlant, que pareixia que tenien intencions de fer una segona... Una segona part per això, per el 20 aniversari.
Sí, jo de la Passió de Cristo el que me quedé és en aquestes escenes tan realistes que podem veure en la pel·lícula. Hi ha gent que diu que el fet de que siga tan explícita, no?, en quant al patiment i demés, pues, bueno, que han jugat un poc en aquest tema i que no era massa recomanable. En fi, per a gustos.
Això passa molt, sobretot en pel·lícules religioses, ha passat moltes vegades que quan... tracten de fer alguna cosa més explícita o que parle de temes més complicats, sol rebre prou crítica per part de la Iglesia i per part de les persones creients. I en este cas li va passar, al ser tan pues, més explícita, pues, no li va fer molta gràcia a
l'Iglesia. En este cas, la cinta va estar dirigida per Mel Gibson i ell és un home que té unes creences catòliques molt fermes. És a dir, ell sí era veritat que estava dirigint algo en lo que creu realment.
Efectivament. Sí, molts directors que tracten aquests temes és perquè realment ells són molt creients. De fet, la següent pel·lícula de la que anava a parlar, que és El Séptimo Sello, està dirigida per Bergman i és un director que se caracteritza molt perquè en les seues pel·lícules sempre introduís algun tema religiós perquè era una persona molt creient.
El Séptimo Cielo...
Séptimo Sello.
Sello. De què va?
Pues és una pel·lícula basada... És més oscura que les anteriors, perquè està basada en el llibre de l'Apocalipsis. I ens trobem en la Suècia medieval, en el moment on estava la peste negra, totes les guerres que n'hi havia en aquest moment... I seguim la història d'un cavaller, d'Astorius Bloch, el qual juga una partida d'escacs contra la mort per a intentar lliurar-se, per a guanyar temps per a que no morga ell. I en, aquesta pues, introduïs moltes qüestions filosòfiques sobre la vida i la mort, sobre l'existència de Déu, que són temàtiques que dins de la pròpia filmografia del director apareixen molt, perquè en altres pel·lícules seues, com per exemple Gritos i Susurros, encara que no tracta directament la religió, la protagonista Agnès és una analogia a la resurrecció de Jesús, o sigui que això ho veiem en la seva filmografia moltes vegades.
En teoria és una alegoria, no?, a l'eterna búsqueda d'això de Déu i la mort comunica seguretat, no?
Sí, efectivament.
Després del Séptimo Sello, tenim?
Bueno, també la següent de la que anava a parlar té un to completament diferent a les altres perquè és més de comèdia. I és la que, a tot el món que preguntava, sobretot de l'edat dels meus pares, és la que recomanaven i la que posaven com a pel·lícula religiosa per excel·lència, que era La vida de Brian.
Eixa ens lleva un poc... és que és una contínua... n'hi hauria gent que podria pensar que està burlant-se de la religió catòlica?
Bueno, per una part, sí que ho fa com... Perquè al final, al ser dels Monty Python, pues, té ahí un to molt de comèdia, sàtira, crítica... Però, i sí que és veritat que en moltes de les seues seqüències, encara que està fet des d'aquest punt de vista de comèdia, sí que és veritat que és prou crítica i fa moltes reflexions sobre el fanatisme i la hipocresia des d'un punt de vista de l'humor. Sí que és veritat que és un punt de vista un poc més crític cap a l'Iglesia que les anteriors, que era més una apreciació.
I tu, per exemple, de totes les que hem parlat, les has vistes?
Algunes sí que les he vist, per exemple, El Séptimo Sello sí que l'havia vist, La Passió de Cristo sí que l'he vist, Ben-Hur sí que és veritat que no l'he pogut veure encara.
Jo crec que Ben-Hur l'han vist a tots a trossos, no? Al ser tan llarga.
Efectivament, és que és una pel·lícula per a veure't per trossos, perquè les pel·lícules religioses moltes li sabia fer pel·lícules superllargues. També Los 10 Mandamientos també eren també com 3 hores i mitja, que era una pel·lícula superllarga, superdensa, que també és per això, per a veure-la pues, en diverses vesprades, perquè si no és complicat aguantar.
I la quantitat de documentació, és a dir, tu vas seguir-li el fil a lo que és este llargmetratge, perquè això sí que és un llargmetratge,
sí, sí.
Te donen moltes cites històriques que al final te perds un poc, no? Si no, bueno, la mesclen també en la trama, pues sempre un poc d'amor i de desamor i de, sí, i de competició, no? També que fa que el fil no vagis perdent-lo, però les cites històriques se te'n van.
Clar, és una... Al final moltes d'estes les pots veure sense tindre massa idea de religió i les pots disfrutar perquè t'introduixen pues, alguna altra trama, pues, això d'amor, alguna guerra, el que siga, però sí que és veritat que quan tens més coneixement de religió se disfruten més perquè tens molt més coneixement del que estan parlant.
Si tu és en l'època, en l'entorn, en la família, en aquestes... en este árbol abre que, de genealògic que té el que està representant, no?
Sí, exacte.
La vida de Brian diu que finalment és capturat i decideixen crucificar-lo.
Sí. A veure, tota la pel·lícula com que tracta un poc de... que el confundeixen tota l'estona amb Jesús. Entonces, quan anaven a crucificar-lo a ell, en vega anaven a crucificar-lo a Brian. Però al final acaben crucificant a Jesús, si no m'equivoque.
Sí, 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 sí. És un poc... fer o donar a entendre o veure aquesta part còmica, no?
Sí.
Del que te podria plegar a passar si et confundiren en l'altra persona, no?
Clar.
Diuen el tercer, diuen que George Harrison va hipotecar la seva casa i va i pagar íntegrament el film.
És que en pel·lícules d'aquestes, sobretot sent d'una temàtica més de comèdia, és prou complicat trobar algú que te la financi, perquè tota la problemàtica que pot portar i que va portar la pel·lícula per tractar la religió d'este punt de vista més de comèdia, inclús crític, complica molt que una productora, que alguna persona vagi a posar diners, perquè al fi i al cap no saben si la gent va voler anar a veure-la. I des d'aquest punt de vista és comprensible que no vulgui, però sí que és veritat que això va veure tanta possibilitat a la pel·lícula que se va hipotecar i amb tots els seus ahorros i tot va poder pagar-la ell mateix i poder realitzar-la.
En el, un poc en el resum em diuen Brian és un, bueno, pues un pobre, una pobra persona al que confundixen en Jesús de Nazaret i és crucificat junt a altres pàries i delinqüents d'eixa Judea de l'any 33 després de Crist, no? Sí. Però al mateix temps bona cara antes de morir els crucificats es posen a cantar i la frase diuen mira sempre el lado bueno de la vida.
Sí, però també te dice tot aixina com més alegre i més de veure la vida d'una forma positiva, que també és una part positiva que parla de la religió, que encara que els estan sacrificant per això, ells seguissin completament creients i seguissin afiliats als seus pensaments.
Sí. I si parlem de sèries, que és possible que també tinguem sèries religioses?
Pues sí, portava un parell d'exemples de sèries. La primera sèrie, Jesús de Nazaret, de 1977, que era una sèrie italo-anglesa que narra tota la vida de Jesús. O sea, és una sèrie prou llarga, consta de 5 episodis de més d'una hora de duració cada un.
Que es pot veure, saps les plataformes on es pot veure?
Sí, esta en concret es pot veure en internet, o sigui, està en plataformes gratuïtes en internet i se pot veure. I de les anteriors que havia anomenat, la majoria estan en YouTube pujades perquè al ser pel·lícules més antigues estan ja disponibles gratuïtament.
Sí, Radio Televisió Espanyola en Play es pot veure, diuen que hi ha també un documental sobre això i també en Prime Video es pot veure. Has parlat amb algú que ha vist aquesta sèrie? O...
Pues no he parlat en concret, però sí que era una sèrie que s'ha estrenat alrededor dels entre el 79 i el 82 en Espanya i va ser una sèrie que se podia veure en Televisió Espanyola, efectivament, i que va ser una sèrie prou important. Però igual entenc que la gent, sobretot ja més de l'edat dels meus avis, segurament serà una sèrie que puguen recordar d'haver vist en televisió, perquè era també una sèrie, a més, que era tota la vida, contava tota la vida, a més, molt específicament de la vida de Jesús, des del seu naixement, com coneix els apòstols, fins a l'últim sopar, la pròpia crucifixió, la resurrecció, o sigui, tracta tots els temes principals que de la seva vida, i pel qual és una sèrie que va ser molt important, sobretot pel que parlàvem antes, de que igual n'hi ha gent que no està tan enterada de l'àmbit religiós i no pot entendre-les. Amb aquesta sèrie pots enterar-te dels punts principals i començar a entendre, per exemple, Ben-Hur, que apareixia Jesús.
Clar.
Tots aquests punts els pots començar a entendre a partir d'aquesta sèrie, perquè és prou, pese a que és de ficció, és prou documental, perquè és prou fidel al que es conta en la Bíblia.
Això és el que parlàvem, tindre ese fil conductor que ens fa després agarrar i veure aquestes altres pel·lícules que van alrededor de la vida de Jesucrist.
Efectivament.
Alguna altra sèrie?
Pues, per últim, portava una sèrie més actual, que vaig dir en octubre de l'any passat, que és La Messias.
Ah, sí, El Messias.
Sí, que és una sèrie que, bueno, va tindre prou de boom, perquè va ser una sèrie prou important en el seu moment. De fet, a nivell premis, també tots els premis de sèrie, pues, tot, va guanyar, pues, en Es Feroz pràcticament tot. O sigui, ha sigut una sèrie molt important en Espanya, encara que has gaixit fa poquet. Té 7 episodis d'entre 50 i 70 minuts i està dirigida per Javier Calvo i Javier Ambrosi, los Javis, que a poc a poc s'estan convertint en un dels grans directors del nostre temps. Utilitzen molt, pues, en esta pel·lícula, mesclen un poc com Almodóvar, de que mesclava aixina més tema costumbrisme, després en coses que són aixina com més macarres, aixina, pues, en esta sèrie mescla, pues, la Barcelona de principis dels 2000, sobretot aixina classe més baixa, en després Aliens o Rabes, coses aixina. I és una pel·lícula, és una sèrie que, pese que comença sent més crítica cap a la religió, perquè el personatge més principal, el de Montserrat, quan entra en l'església comença en un punt radicalisme en el qual tanca tota la seva família en sa casa, no els deixa eixir, i arriba a un punt d'adoctrinament en el qual els convenç de que ella mateixa parla amb Déu. A poc a poc comença a plantejar-te la idea de que, encara que en el cas de Montserrat era una persona molt extremista, la vida que viuen les persones que eixen d'ahir, que eixen i s'aïllen completament de la religió, en moltes ocasions no acaben bé, o sigui que la religió també els estava ajudant, i després quan tornen a la religió tornen a millorar. Així que esta sèrie, encara que al principi això pareix una crítica, realment és una reflexió sobre quins són els punts més bons i pitjors de la pròpia religió, sobretot de la religió catòlica, que és la que més apareix.
Es diu?
La Messias.
La Messias.
Està en
Perquè també està El Messias.
Sí, això és una pel·lícula de... No me'n recordo ara mateix de quants anys,
però... Té principi i final, esta sèrie, La Messias?
Sí, està completament tancada. O sigui, és una temporada de 7 capítols i té pinta de que no seguís més, o sigui, està ahí. I està en Disney Plus, en Movistar Plus, perdó, que se pot veure sencera. I és una sèrie que està molt guai, perquè tenen molta capacitat resolutiva i com a directors.
Pues Andreu Balaguer, jo me quedé en La Messias, sobretot perquè no l'he vista.
Pues és molt recomanable per a veure-la. És molt recomanable.
I bueno, està, és una pel·lícula espanyola, és una sèrie espanyola, sí. 7 capítols.
Efectivament.
I està ambientada en Barcelona.
Sí, sobretot se desenvolupa en Catalunya, sobretot la província de Barcelona.
Bé, pues en això es quedem. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Canem, la moda que estás buscando para cualquier ocasión, casual o eventos.
con amplio tallaje desde la talla 34 a la 48 para hombre y mujer. Marcas como Vero Moda, Tifosi, Dos Galgos o Losan. Asesoramiento personalizado si lo necesitas. Canem, visítanos en la calle Maradeu de Gracia 3 frente a la Plaza Vallarrí. Canem, tu tienda de moda en Villarreal. Called them crazy, God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing.
How do you lie without flinching? Miren, i ahir en Orpesa celebrava la inauguració de l'exposició d'art Luz, Vida i Renacer. En esta exposició es plasma la Pasqua i també la primavera. Igual és que comença a obrir-se i ser bon temps i ser meravella i ses ganes de visitar Orpesa. Araceli, alcaldesa d'Orpesa, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, lo has descrito muy bien. Ayer tuvimos el inicio de lo que es esta, bueno, la inauguración de la exposición y la verdad es que sí que se ha buscado eso, ¿no? Un poquito conciliar todo lo relacionado con la primavera, pero también con todos los sentimientos y lo que supone pues la Semana Santa, ¿no? En Oropesa. Y bueno, y hemos tenido muy buenos artistas en esta, tenemos, estuvieron allí también algunos de ellos, como por ejemplo Volumar, ahí lo tuvimos, Manu Parra, que es un pintor local también, Raúl Segura, y bueno, pues la verdad es que tuvimos la suerte de que nos explicaran un poquito, ¿no?, de su obra. Es muy interesante.
Sí, en este caso, cuando lógicamente estamos ahora totalmente inmersos en esa Semana Santa, pero cuando miramos hacia Orpesa, miramos también, después de este periodo de recogimiento, a vivir en estos días de Pascua y todo lo que nos, de todo lo que nos podemos beneficiar estando en una población como es Oropesa, ¿no?
Exactamente, tenemos como siempre, ¿no?, una programación espectacular para estos días, en las que además de los actos litúrgicos propios de esta Semana Santa para los fieles, bueno, pues intentamos, ¿no?, aportar desde otras concejalías, además de fiestas, pues turismo y cultura, ir todos de la mano para hacer una programación interesante y, bueno, pues que pueda gustar a todos los vecinos y también a todos los que nos visitan en estas fechas.
Alcaldesa, ¿desde cuándo hay gente que ha venido de otras comunidades, se han desplazado para poder vivir tanto la Semana Santa como las Pascuas en Oropesa? Es decir, ¿en Oropesa ya hay gente claro, que no vive todo el año?
Sí, y ya la semana pasada, el fin de semana anterior, bueno, diría yo que el jueves pasado ya te dabas una vuelta por allí, por el paseo marítimo, por Morro de Gos y La Concha, y ya veías vecinos, bueno, personas que dices, este no es del pueblo de todos los días, vamos.
Sí,
y sí, estaba ya estaba animado. Fíjate, hace una semana que nosotros ya... bueno, pues empezamos a ver cómo crecía, ¿no?, la población. El fin de semana anterior ya, pues sí, vinieron ya de otras comunidades, de Madrid también vino muchísima gente. Y bueno, lo que pasa que hoy, mañana y pasado, hasta el domingo, son los cuatro días, digamos, clave que coinciden los de unas comunidades y autónomas y los de otras, los que estamos ya. Entonces, estos cuatro días son una punta, pues, brutal, como puede ser un fin de semana en agosto.
Hasta, novedad.
Hasta el día 8 o 9 de abril seguro que tenemos muchísima gente en Oropesa.
Sí, en este caso usted decía que hasta el 27 de abril tendrán, digamos, actos. Sí.
Eso es. Sí, porque aparte de los colegios están ya los matrimonios, las familias que teletrabajan, ya los tenemos todo el invierno, pero ahora ya empiezan a venir, pues a lo mejor familias más mayores que no tienen obligaciones con hijos y o nietos, y entonces ya se quedan, están ahora pues a lo mejor hasta julio, si no les gusta mucho el calor, y si les gusta el calor pues ya se nos quedan aquí hasta Navidad.
Claro, por eso tiene que ser una localidad donde tenga que haber mucha oferta cultural.
Claro, claro.
Algo que me ha llamado la atención, por ejemplo, es el Festival de Música Sacra. Es decir, esto hay que vivirlo, ¿eh?, para saber de lo que estamos hablando.
Exactamente. Hemos celebrado el primer Festival de Música Sacra, que ha sido todo un éxito. Dos sábados seguidos. Los dos han sido magníficos. Además es que se han podido disfrutar desde la iglesia. Ha colaborado también la parroquia, la iglesia San Jaime, con el párroco, con Josemi Salas, que ha tenido a bien, ceder, ¿no?, ese espacio. Entonces, imagínate, música sacra, impresionante, un nivelazo de voces, de coro, de instrumentos. El último fue con un piano de cola ahí dentro de la iglesia. Bueno, solamente eso, antes de empezar a tocar, ya dices, bueno, esto hay que vivirlo. Si encima, cantan y tocan de maravilla como lo hacen, pues imagínate la resonancia, ¿no?, en la iglesia de todas las notas musicales. Como tú has dicho, hay que vivirlo. Ha estado muy bien. Espero que continuemos con más ediciones, porque la verdad es que nos han felicitado. Y es una cosa que yo creo que repetiremos, sí.
Y también, algo que también he visto, a mí me ha llamado la atención, es esta furgoneta tematizada de fotos.
Pues sí, mira, es algo que tuvimos ya en el mercado navideño y gustó muchísimo. Lo tuvimos dos días. Pues está muy bien porque, y en el mercado navideño pudimos tener también a la vez a un mago. Allí, según hacías cola para hacerte la foto dentro de la furgoneta y tal, teníamos al mago ahí haciendo sus juegos de magia, y fue la verdad que espectacular. Estuvo muy, muy bien.
Y si hablamos de los jóvenes y de los no tan jóvenes, tendremos conciertos, ¿no?
Claro, bueno, como bien dices tú, jóvenes y no tan jóvenes, incluso infantil, niños. Hemos preparado dos minidiscos, porque ellos también quieren pasárselo bien. Una se hará el 20, bueno, pues mira, hoy es 28, claro, pues hoy en la Plaza Mallorca a las 6 de la tarde, una minidisco. Y mañana también a las 6 de la tarde en la Plaza María Cambrils, que es ahí en la zona de Les Amplaries. También una minidisco. Y luego, como tú muy bien has comentado, tenemos esos conciertos. Tendremos un tributo al último de la fila en la Playa de la Concha el día 30, el sábado, a las 7:30, que estará muy bien, muy bien. Y luego, si tenemos otro el 6 de abril, que serán los maravillosos años 80, en la Plaza Mayor. Este será en la Plaza Mayor. Sí, estará súper bien, súper bien. Así que nada, estáis todos invitados, por supuesto. Y luego, también tenemos un recital de flamenco el sábado 13 de abril, o sea que también una oferta cultural y de ocio va a haber. Y que lo vamos a combinar con personas a lo mejor que no les gusta tanto a lo mejor ese bullicio y prefieren ir a las rutas guiadas que hemos organizado también. Que también estará muy bien, porque mira, una de ellas, el miércoles 3 de abril, es Oropesa del Mar, sabor de almendra y moscatel. Entonces será un paseo, por todos los huertos donde antiguamente, que también hay todavía almendra, moscatel ya no, pero que se hará un recorrido, para los que les guste más la naturaleza. Habrá otra ruta guiada, plata o plomo, galena y guerra en Oropesa del Mar también. Se hará una explicación histórica. Y el 27 de abril, otra ruta guiada, caminando entre humedales. Porque ya sabes que Oropesa, ahí tenemos la albufera de Oropesa, lo que queda de ella, pero ahí tenemos un trocito que es que esperamos poner más en valor, que sea un paraje verde del que podamos disfrutar todos, y está bastante bien ahora. Y que se puede disfrutar, ¿no? Eso con conferencias, si sale buen tiempo también paseos por la playa. Yo creo que un poquito para todo, ¿no? Además de lo que son los actos litúrgicos propios de estos días, que mira, por ejemplo, el domingo, que a mí me gusta muchísimo, celebramos el pasado, el domingo de Ramos, y este domingo, que me gusta porque hacemos la procesión del encuentro, que es una procesión muy emotiva. Se encuentran ahí, ¿no? Jesús por un lado viene por unas calles, María por otro, la Virgen María por otro, y se encuentran, y la verdad que participan muchísimas personas del pueblo, y solamente el ambiente que se crea y todo esto, pues es digno de ver.
En este caso, hablaba de que casi se da el pistoletazo de salida de la temporada turística. Promete ser espectacular, ¿es cierto, alcaldesa?
Hombre, yo creo que sí, llevamos además, o sea, ya hay evidencias de que va a ser así, cuando hablas con, bueno, pues empresas y también particulares que alquilan sus viviendas, tenemos mucho apartamento turístico, ya están haciendo reservas, muchos te dicen que lo tienen ya todo comprometido, o sea, que dices, bueno, luego tenemos, además de los hoteles que ya están funcionando, pues el 31 de mayo se supone que será la apertura también de alguno de los hoteles, al menos, de lo que ahora es Magic World, y bueno, yo creo que eso también es interesante.
¿Se puede decir que Oropesa tiene las playas ya preparadas?
Bueno, estamos con los temporales ahora, en plenos temporales. Hace una semana habíamos trabajado muchísimo en alisar las pendientes, en prepararlas, estaban genial. Pero estos días que de atrás que ha habido 4 gotas de agua y ha subido 5 metros, a lo mejor, me parece que eran 3 metros y medio o algo así, subió el nivel del mar. Pues nos volvió a comer todo. Entonces tenemos ahí un problema latente que es proteger, ¿no? La playa Morro de Gos, sobre todo, que es la que más ahora está indefensa, más inestable, que, bueno, mira, ayer mismo tuvimos una reunión con Costas de la provincia, sí, la dirección provincial, muy satisfactoria, muy bien, y yo confío en que nos dejen hacer esa pequeña obra de cierre de la Illeta, sí, que yo creo que eso nos va a ayudar a no perder tanta arena y a volver a recuperarla. Vamos a ver si es así y bueno, lo antes posible, ¿no? Entonces ahora pues nos volvemos a encontrar que tenemos las playas, pues, esta playa de Morro de Gos más mermada y bueno, desde luego manos a la obra diariamente prácticamente para restablecerla. Estamos continuamente restableciéndolo, estamos ya cerrando todos los trámites para hacer trasvase de arena como todos los años, que no es la solución porque no es definitivo, pero al menos hasta que nos dejen hacer una obra más sólida o más consistente, pues es lo que tenemos que hacer desde el ayuntamiento, intentar ofrecer las mejores playas y en eso estamos. Sí. Y a pesar de ese punto débil que tenemos hasta que podamos recuperar esta playa de Morro de Gos, te puedo decir que llevamos 3 años creciendo en impacto económico directo gracias al turismo en el municipio. El año 2021 lo cerramos con 42 millones de impacto económico, el año 2022 con 75 millones de euros de impacto económico directo y este año 2023, este año pasado, 2023, lo hemos cerrado con casi 100 millones de euros gracias al impacto directo del turismo en el municipio, 98,89%, o sea, millones, perdón, que al año que viene yo, y además los indicios eso apuntan, rebasaremos esa barrera de los 100 millones casi seguro, o sea, que contenta en ese sentido.
Cuando le hablaba de las playas es porque verán las publicaciones que recibimos en los medios de comunicación de las diferentes playas. Vemos en este caso que en la playa de Morro de Gos, perdón, en la playa de La Concha, estábamos viendo que habían trabajos en las baldosas, en los paseos, en limpiezas continuas también en la playa Morro de Gos. Y también la Plaza también. Mallorca, es decir, hemos recibido estas fotografías, o sea, estos documentos gráficos, como que se estaba insistiendo mucho en en la limpieza y adecuación de las playas, sí, de Oropesa.
Sí, tenemos empeño en mejorar mucho la imagen, ¿no?, del municipio, entonces hemos puesto en marcha ese plan de choque, ese plan de acción en el que estamos constantemente, bueno, incrementando lo que es la limpieza con baldeos, sí, baldeos de agua y con agua a presión y también con producto, ¿no?, perfumado, bueno, que tienen que echar para levantar mejor las manchas y todo esto. Y se está haciendo calle por calle, se ha hecho todo el casco urbano, se ha hecho el casco antiguo y luego ya pues estamos en los paseos, paseo de Morro de Gos, paseo de La Concha y como tú muy bien has dicho, y ahora después de Semana Santa empezaremos con esos baldeos a tope en la zona de Les Amplaries y no lo hemos hecho antes porque se está trabajando en sacar arena y bueno, arena no, tierra de las parcelas donde van a ir los parques acuáticos. de sí. Magic World. Sí. Tenemos un parque acuático que va a tener unos 25, ¿cómo era esto? 25.000 metros cúbicos de lámina de agua, que es una pasada, y luego otro con un simulador de olas de surf y tal. Entonces están haciendo para meter las bañeras y todo, sacando mucha tierra, y si yo ahora llego allí con los baldeos de agua, pues voy a montar un... La voy a liar allí con el barro, o sea, entonces estamos esperando a que terminen de hacer esas obras para poder entrar a limpiar en profundidad también todo lo que es aquella zona norte. A la vez, como también hemos, supongo que os habrá llegado a los medios, todos los trabajos de poda de palmeras intensas, unas 40 palmeras diarias se están podando. Se está haciendo un trabajo brutal, se está triturando en el momento todo lo que se va podando. Y bueno, me falta también hablarte de la señalización. Hemos empezado pues a repasar todas las señales viales horizontales de las entradas y salidas al pueblo y bueno, pues todo lo estamos poniendo un poquito a tono. Ese es mi compromiso, ¿no? Que la gente, es que además haces muchas más cosas pero que no se ven. Entonces, a veces, cuando no se ven, no se valora tampoco que están hechas, o no se sabe. Y esto que entra tanto por los ojos, pues da mucha alegría a la gente verte por allí, ¿no? Que la gente esté trabajando, pues a los que vienen y a los que viven, pues les gusta ver ese movimiento, lógicamente, y que vaya mejorando poco a poco esa imagen de Oropesa también, porque tenemos que estar a la altura, ¿no? De ese impacto económico.
Claro, claro.
Tan alto que tenemos, pues también...
Están obligados, alcaldesa.
Claro, claro.
Están obligados.
Esas cosas bien ayuda a que eso todavía vaya a más, que es lo que yo quiero para Oropesa.
En este caso, podemos decir que, claro, lo que recibimos es lo que se está empleando en la población, el embellecer la población, en tenerla a la altura del impacto económico que recibe. Porque, claro, cuando de verdad responden con este impacto económico, la imagen que se tienen que llevar es la que se merece la gente que acude a la población. Pero quizá es más fácil, alcaldesa, para usted ahora en esta legislatura llevar a cabo todo eso.
Pues sí. La verdad es que estoy muy contenta con el equipo de gobierno que hemos conformado. Y sí, yo creo que estamos remando en la misma dirección, con los mismos intereses. Yo estoy muy cómoda trabajando. Yo creo que hay lealtad y hay respeto, y yo creo que trabajamos todos con mucha más alegría. Con lo cual, bueno, pues yo personalmente muy contenta cómo se están llevando a cabo las cosas, porque se ven los resultados, ¿no? Se van viendo resultados y, bueno, pues es importante.
Yo creo que toda la gente de la provincia, cuando acudimos a estas poblaciones, que son las poblaciones que tenemos, que son esos pequeños paraísos, ¿no?, que tenemos al lado, queremos eso, recibir la calidad, que no tenemos ningún problema en pagarla, pero la queremos, esa calidad, sí, alcaldesa.
Exacto. Luego, pues, acompaña, pues, el ayuntamiento haciendo lo que puede con esas programaciones, con eventos. Y luego están, por ejemplo, las iniciativas también de las empresas, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo llevamos una racha de muchísimo interés por el municipio, muchísimas empresas que están confiando en Oropesa para invertir, para montar sus negocios. Y ves que también tienen su iniciativa, ¿no? Por ejemplo, hoy hay un pub, vamos a decir, un bar pub, que va a llevar una pequeñita actuación en directo, que todo eso lo pagan de su bolsillo, ¿no? Y acompaña también a la oferta que podamos realizar desde los ayuntamientos. Todo va sumando, todo eso pues hace que, como dices tú, ¿no?, que quien viene se encuentre experiencias, ya sea cuando está visitando un restaurante, porque también te digo que la oferta gastronómica en Oropesa también está ya en cotas muy buenas de calidad. Hay lugares en los que, bueno, pues tienes un servicio, ¿no?, de producto, atención, que ya es de un nivel alto. Y eso todo, bueno, pues hace que vayamos un poquito todos, ¿no?, a la par, y bueno, que no nos encantemos y que sigamos trabajando así, aportando cada uno desde su ámbito lo que pueda.
Sí, en definitiva es reconocer que el empresario, cuando está cómodo, sí apuesta por el sitio donde está. Al final es como el alcalde de su local. Es lo mismo que, claro, entonces es una forma de sentirse que está en el sitio que toca.
Claro.
Alcaldesa, yo estaría hablando toda la mañana con usted, ¿no? Pero se nos pasa el tiempo. Claro. Gracias por habernos atendido y eso, ese pequeño paraíso que tenemos al lado, que es Oropesa del Mar, para poder disfrutarlo.
Exactamente, aquí os esperamos, como siempre, invitados, y feliz Semana Santa a todos los oyentes y a ti en particular.
Muchas gracias.
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
¿Eso es una hamburguesa de pollo?
Sí, y solo la tienen en McDonald's. Disfruta de tu McCrispy Legend o, si eres de clásicos, Big Mac, CBO. Además de magdalenas, menús, McCafé y Happy Meal. Nada sabe como McDonald's. McDonald's Onda, Avenida Mediterráneo 29.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. ¿Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada. Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Miren, avui dijous sant, a les 12 de la nit, des de la capilla episcopal del Santíssim Crist de l'Hospital, eixirà, o es farà, la processó del silenci. Per això tenim així en la 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Vila-real a Pasqual Sans i a José Irles. Pasqual és president de la cofradia del Santíssim Crist de l'Hospital. Bon dia, Pasqual.
Bon dia.
I José Irles, el vicepresident. Molt bon dia.
Bon dia.
Els dos són fundadors de la cofradia, no?
Efectivament. La cofradia la vam fundar en el mes d'octubre de l'any 2001.
Uh-huh. En este moment la cofradia, des d'aquest dia, avui, ha augmentat en cofrades?
No molt, perquè des dels inicis, com n'hi ha una, pareix que n'hi ha una per part del barri on està ubicada la capilla, la veritat és que el número de components de cofrades varia molt poquet. Hem estat quasi sempre sobre els 350.
Bé, però és una gran quantitat, eh?
Sí, és molta gent, perquè si va allí hi ha molta gent que té molt de fervor al Crist de l'Hospital. Uh-huh. I des dels inicis la veritat és que la quantitat de cofrades va ser una resposta molt bona.
En esta, en este acte, bueno, prèviament es farà una recollida d'aliments, no?
Sí, sí, efectivament. Nosaltres, com m'havia dit al principi, la cofradia se va fundar en el 2001 i en l'any 2014 vam començar a implantar aquesta variació, diguem,
i antes de deixar la processó en la mateixa porta de la capilla, recollim aliments que després destinem a Càritas, als Antonians i a Sant Vicente de Paúl.
En el llibre de Setmana Santa posa que pot participar qualsevol persona que ho desitge. Ho organitza la cofradia, però pot anar el que vulga, en traje de carrer, és a dir, se pot sumar a aquesta processó que faran esta nit, no?
Sí, se pot sumar qualsevol persona que vulga assistir a ella en el traje de carrer, però important la distinció de si perteneix a alguna cofradia o a alguna associació catòlica o algo, portar pues, la medalla, l'escapulari o el que crea convenient. I la cofradia el que fa normalment en agraïment a aquesta assistència és regalar el ciri.
És a dir, qualsevol persona, a quina hora ha d'estar allí esta nit per a poder rebre aquest ciri i participar en esta processó?
Bueno, pues mira, la processó a les 12 en punt de l'eixida de la creu processional. Entonces, pues, a partir de les 11 i mitja, allí estarem ja en disposició d'entregar els ciris i de replegar els aliments que puguen aportar.
Quants anys van repartir, perdó, quants ciris van repartir l'any passat?
L'any passat, diguem, repartir més o menys entre 450 i 500 ciris. Te tinc que dir en això que és una xifra que se desdiu de lo dels anys anteriors. Pensem que venim d'una pandèmia que la veritat és que ens ha tallat l'activitat en molts aspectes i ja dic, este any passat se va notar una miqueta la merma. Jo aprofito ara d'ací també per a invitar a tota la gent i esperem que tornem a la normalitat perquè en ocasió han donat més de 600 ciris, és a dir, hasta inclús 700, 800 euros, exactament, 800 ciris. Hem estat donant en algun any. Vull referir-me de que la participació a partir de lo de la pandèmia s'ha ressentit.
El 2014 comencen la replegada d'aliments. L'any passat com va estar aquesta replegada d'aliments?
L'any passat no va ser un dels anys que més aliments s'han arreplegat. Quizás també hagi sigut un dels anys que menys gent hagi participat, per alguna raó, però esperem un any que se supere aquesta xifra de l'any passat.
Anem a posar un poc en valor el que és l'acte en si. Perquè, clar, si diem que tu vas a una processó, tu ja saps que el silenci, és a dir, tu és un moment de recolliment i estàs en aquest moment. Per tant, el silenci és algo que ja portes dins de tu, no? Però esta es diu la processó del silenci. Per què es diu així?
Bueno, mira, la processó del silenci és, com havia dit José al principi, la Junta Central, quan nosaltres vam entrar a formar part del món cofrade de Villarreal en la cofradia, duien ja en ment de fer una professió d'aquest tipus. Tal vegada no se decidia la gent i vam ser nosaltres els que vam agarrar el testic, diguem, i vam tirar endavant en aquest tipus de professió. En aquesta professió únicament desfila el Crist del Silenci, pròpiament dit, que este Cristo, quan el vam adquirir, li vam ficar el Cristo del Silencio en honor, diguem, a que fèiem la professora del Silencio. Entonces, ens vam encontrar també el primer any que el vam fer en la sorpresa de que ese silencio o professor del silencio la gent no va piular en tot el camí. I des d'ahí hem estat intentant cultivar això a fi de que se continuï respectant aquest silenci i que, a més, és algo que la gent, diguem que ho busca. Perquè també, ja he dit al principi, també que han hagut anys de moltíssima gent i que tots venen en una predisposició de devoció i de recolliment que en tot el camí, de veritat, que és d'admirar el silenci que se viu.
Si parlem de la poca... vostès consideren que va hi haure poca gent l'any passat. També és que dona la... Pues, este dia també hi ha molts actes en molts llocs i, clar, tal volta esta processó no estiga ben... Anem a parlar de formes mediàtiques, és a dir, no l'han venuda prou bé per a que la gent sàpiga la importància que pot arribar a tindre el participar en aquesta processó.
Bueno, quizás sí se publicitará, pero es una profesión que ya te arraigo en Villarreal. Entonces, antes casi se suplementaba en lo del Lacrimavere. Entonces la gent que millor anava a veure el Lacrimavere, pues después la millor era correr a anar a la professora. Avui, per tant, això ja no se solapa. Entonces, esta nit, a partir de les 12, antes no n'hi ha ni un acte, sinó pròxim perquè la gent pugui distrau-se o anar a cansar-se. Entonces, suponem que això també ajudarà a que l'acte siga un poc més rellevant. A més, és una professora bonica perquè el que té és que no és una professora d'una determinada cofradia, és una professora per tots els que volen participar en ella. Entonces, d'una manera un poc especial, se n'eix de lo normal de les professions. I no és el mateix anar a participar en aquesta professió que veure-la de fora. Pràcticament fora no n'hi ha quasi gent mirant-la. Estan tots participant.
Claro, en este cas, Pasqual, si veiguem el que va celebrar-se avui durant tot el dia, podríem dir que seria el, des de les 7 de la vespre fins les 12 de la nit i després començar a processionar, se podria dir que... que sí que té el que se va a viure avui en la celebració del sopar del Nostre Senyor ja te prepara per anar a aquesta processó, no?
Efectivament, sí. Diguem, la processó és continuació de la Santa Cena. Això és l'explicació. I això esperem, per el que comentaves antes, la publicitat, diguem, de la professora del silenci respecte a la gent que assistís, se comunica també molt el boca a boca. De fet, ve moltíssima gent de fora que també participa, inclús en la professora, gent que són assiduos ja, que tots els anys puntualment estan a participar en la professora.
El recorregut que fa la professora?
El recorregut és de la capella del Cristo de l'Hospital, agarra el carrer Rei Don Jaume, arriba fins al carrer Vilavella, fins que gira en León 13, després agarra el carrer Artana i llegeix ja a lo que és la placeta de la Creu de Liaga i d'ahir ja directe a travegar a la capella del Cristo.
Més o menys hora i mitja.
De recorregut.
Més o menys hora i mitja.
Sí, tenia un mapa dins del cap que anava en ixa...
recorrido.
Sí, en ixa recorregut. Parlant de lo que se farà esta nit, així a la ciutat de Villarreal, a les 7 és la celebració del sopar del Nostre Senyor, que participa a la Junta Central de Setmana Santa, també està la Corporació Municipal, les cofradies i les germandalls de la parròquia Ciprestal Sant Jaume, i a les 10 i mitja es farà l'hora santa. És a dir, jo estic convençuda de que vostès portaran ese guió, no, d'esta nit. És a dir, aniran a tots aquests actes que ens prepara per a viure ese processó del silenci.
Sí, sí, sí. Mira, nosaltres, al igual que el resto de cofradies de Villarreal, procurem assistir a tots els actes que organitza i fa la Junta Central. L'hora santa se celebra en l'Església Arxiprestal, és un acte que organitza la Junta Central i en el qual totes les cofradies que podem assistim a tots els actes que organitza la Junta Central. Entonces, en la medida de lo possible, pues, intenta que n'hi hagi representació de la cofradia en aquests actes.
No sé si volen afegir alguna cosa més, animar a la gent aquesta nit participe en aquest acte.
Bueno, invitaríem, per exemple, a tota aquella gent que a lo millor no hagi assistit per algun motiu o per altre, que no seria ningú d'això, que assistirà per almenys una vegada perquè no li contaren el que és, sinó el que viureu en persona, el que representa. A més, és un trajecte que no és molt llarg, és còmodo i val la pena, crec que val la pena assistir des d'esta setmana a una professió com això.
Sí, val la pena, i a més el que diu José, des d'ací invitem a tota la gent que vulga conèixer-lo. El que ja ho coneix normalment repetís, i els que no ho coneixen, si venen, jo pense que repetiran per lo novedós que és el processionar d'esta forma.
Pues Pasqual Sanz, president, i José Irles, vicepresident de la cofradia del Santíssim Cristo de l'Hospital. Gràcies per haver estat i haver-nos contat el que serà esta nit i sa processó del silenci.
Moltes gràcies a vosaltres.
Última hora. Marzá en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
De març, dijous sant. Professor Santi Cortells, molt bon dia.
Bon dia i felicitats a tots que ja tenim la Pasqua damunt.
I de què anem a parlar avui?
Doncs anem a parlar tots els anys. Quan arriba esta setmana parle del simbolisme d'esta setmana. Cada any intenta aprofundir en algun aspecte i enguany havia pensat parlar dels números, o començar parlant dels números, no? Hi haurà coses que potser fins i tot ja me les hauran sentit. Quaresma, no? La Quaresma acaba amb la Pasqua, no? La Pasqua, tot això té un simbolisme, no? Quaresma ve de 40. En valencià, si a Vila-real diem 40 també, no? Per la nostra forma dialectal, o com vulguem dir-li, o varietat. I són 40, per què són 40? Doncs 40 dies va durar el diluvi. Moisès i Elies en la muntanya, on se'ls va aparèixer Déu, van estar també 40 dies, i Jesús al desert va estar 40 dies. Si no recordo malament, el poble d'Israel va estar 40 anys al desert també. I per què estos números són molt curiosos? Perquè es repeteixen contínuament no només en la Bíblia, sinó en altres mitologies paral·leles. Hi ha una miqueta de psicologia, perquè per exemple sí que diuen que per a crear i assolir un hàbit han de passar com a mínim aquests 40 dies, un hàbit alimentici, un hàbit esportiu, és a dir, el treball d'un mateix introspectiu, de canviar coses nostres, no és d'un dia per a l'altre. Per això, en bon criteri, l'Església sempre ha posat doncs este termini de 40 dies, no? I en aquests 40 dies es fan diversos sacrificis, que és una paraula molt de la Quaresma, entre els quals està fer el dejú els divendres. O, jo quan estava al seminari, el que fèiem era beure una miqueta de sopa, líquid sobretot, però amb molta austeritat. És a dir, no menjar res en absolut, com fan els musulmans en el Ramadan, no. Era una abstinència, però sí que prenent líquids, sopes, coses més bàsiques, per descomptat, ni car, ni abundància. És a dir, allò que anomenen els pecats capitals, la gula, ben lluny, no? Especialment el divendres, però realment tota la Quaresma s'ha de fer una abstinència, no? I sempre ens diuen els retors que és per a canviar coses o vicis que hàgim adquirit. Jo això en els temps moderns sempre ho reinterprete, perquè pot ser, no ho sé, avui en dia està molt de moda fer dieta, no? Perquè tots, per la vida que portem, que no fem tant d'esforç físic, etc., tendim a engreixar. Doncs mira, moltes vegades he començat la dieta en el dietista, en la seva prescripció, sí, d'un especialista, per descomptat, res de coses rares, en Quaresma, perquè ja que estem, no? diguem-ne, les tradicions quan estan ja ahí per a que perdre-les, no? Sempre he pensat això. 40 perquè nosaltres tenim dos mans i dos peus, en total fan 4. Els antics no anaven a classe de matemàtiques en el sentit que ho fem avui en dia, que passaven, no sé, 3-4 hores a la setmana en una aula, però sí que sabien de números, sí que sabien comptar, moltes vegades de forma aproximativa, però moltes vegades de forma més exacta. Hi ha un altre simbolisme que seria el número 3 i el 12. Perquè el 3 i el 12? Tot està en el nostre cos. He dit que el 40 és perquè tenim dos mans i dos peus, en total 4. 4 entre dos mans i dos peus. Però si nosaltres agafem el dit, tenim 5 dits i el que compta és el dit gros. És a dir, el dit gros toca els dits, els 4 dits que tenim en el palmell de la mà.
Sí.
I en el palmell de la mà n'hi ha 3 falanges. És a dir, si dobleu el dit n'hi ha 1, 2 i 3.
Uh-huh.
I això és la Trinitat, la Santíssima Trinitat.
Uf, no ho sabia, no tenia ni idea.
Tot té a veure en el nostre propi cos, no? Diu la Bíblia que Déu ens ha fet a imatge i semblança d'ell mateix, no? Per tant, el nostre cos, diuen alguns teòlegs, perquè això no m'ho he inventat jo, ja sabeu que m'agrada molt llegir, no recordo ara si era Orígens o Pares de l'Església, que està basada en el nostre propi cos. Per tant, nosaltres tenim un dit que és el dit diferent dels altres, que és el que compta, és el dit gros. I en el dit menut, en el dit del mig, etc., nosaltres contem 1, 2 i 3, que és la Santíssima Trinitat. Però si comptes 3, 4 vegades són 12, per això Israel tenia 12 tribus i Nostre Senyor tenia 12 apòstols, no? Que un se li va revelar, però el va substituir per Sant Pau, que continuaven sent 12.
De la punta a la base del dit, quan el flexionem, podem comptar 1, 2, 3.
Correcte.
És de veres,
I ho contem en el dit gros.
Sí, sí. Sempre.
I sempre n'hi ha 3 falanges, no? N'hi ha 1, 2 i 3, i quan dobles el dit 1, 2 i 3, és la Santíssima Trinitat, i quan el 3 el comptes 4 vegades, són els 12 apòstols, els 12 tribus d'Israel, i segurament m'oblidaré altres referències bíbliques perquè n'hi ha moltíssimes, no? Aleshores, tota la numerologia d'este temps està basada, en primer lloc, en el nostre propi cos, perquè, clar, tu quan vas a la natura, tu no tens esta exactitud de 3 i 12 i de 4, és a dir, 40, no? 40 també perquè són 10 els dits que tenim,
clar.
Els multipliquem per les 4 extremitats que tenim, dos mans i dos peus, i fan 40, vull dir, clar, com no pots anar a la natura, perquè sempre hauries d'anar al mateix lloc, on n'hi ha, per exemple, 4 arbres plantats, la natura és capritxosa, pot haver 4, com pot haver 20, el referent més segur dels antics era el mateix cos de l'home, perquè normalment totes les persones tenim dos mans i dos peus, tenim 5 dits i cada dit té 3 falanges, i el que contem, que és el gros, que és el que està baix, si ens fixem, com està una miqueta més a baix, este el descontem.
Clar.
I este és el que utilitzem precisament
per a comptar.
Per a comptar. Bé. Doncs bé, ja us he explicat.
No ens oblidem que quan una dona a París sempre ha fet la quarantena.
Sempre ha fet la quarantena. És a dir, aquest número...
És quan una dona està completament... preparada per a tornar a eixir a la seva vida quotidiana, és a dir, fins als 40 dies, teòricament, una dona no està en disposició per a abordar la seva vida al carrer.
Sí, de fet, això que em crida molt l'atenció, perquè en el permís de maternitat hi ha una part que és obligatòria, no sé si són 40 dies o una miqueta menys, però hi ha una part que tu no és permís, sí, permís no vull agafar-lo, l'has d'agafar i punt. Vulgues tu o vulgues o no, vulga la treballadora o no, i vulga el jefe, el cap o no. Vull dir, aquesta part que correspondria efectivament, i la paraula també és curiosa, la quarantena, perquè aquests números crec que en el dret romà, en molts altres afers de la nostra vida quotidiana, els utilitzem igualment. Mira, estic pensant, jo per exemple, en la meva feina tinc 3 caps. Una direcció educativa ha de tindre el secretari o secretària, director o directora, i el cap o la cap d'estudis. Sempre són 3. Cap d'estudis, director i secretari. 3, com la Trinitat. Vull dir, estos números que estan basats, com he dit, en el nostre mateix cos es continuen repetint en la nostra vida quotidiana absolutament.
I per més temps que passe i per més situacions que ens trobem en la nostra vida els tenim alrededor nostre, aquests números.
Efectivament. En més simbolismes, no ho sé, la creu, l'altre dia li sentia un retorn un simbolisme molt curiós que deia que estaven discutint de litúrgia, que això també a mi em crida molt l'atenció. Ara tenim el triduo pasqual, no? Triduo, tres dies, no? Tres dies, triduo pasqual. Al tercer dia, Nostre Senyor va ressuscitar. Vull dir, ese número està... És que com, a mesura que vas parlant me van venint imatges al cap, no? I, clar, els liturgistes diuen que la creu és mirant cap amunt i després mirant també cap a l'home, no? N'hi ha dos direccions, en direcció al cel i en direcció a l'home, no? Que és una miqueta el simbolisme este de la
part
creu.
Horitzontal de la creu. La part vertical mira al cel, la part horitzontal mira a l'home, no?
També n'hi ha els tres punts de ferides de Crist, que són les mans, un, els peus, dos, i la corona d'espines, tres. Que alguns simbolitzen en cinc, ahí sí que s'ha desenvolupat perquè ho conten d'una altra manera. Mireu, a la capella de l'Església de la Sang, allí un dels símbols al costat de l'any, crec que està a l'esquerra, està com tres estrelletes que simbolitzen, perdó, cinc estrelletes que simbolitzen les cinc nafres, les cinc ferides de Crist, dos mans, dos peus i el cap, que fan cinc en total. Això també ho veureu, envoltat d'una corona d'espines, com la creu esta que té l'escala, el martell, tots estos símbols, que la vida és simbolisme i ritual. Jo sempre he cregut molt en això, perquè els rituals moltes vegades pensem que no tenen sentit perquè ho he de fer així si sempre s'ha fet així. Doncs bé, perquè els rituals al final, jo que sóc de llengua, són llenguatge també. És a dir, evidentment, no totes les societats fem els mateixos rituals perquè no tots estem inculturitzats de la mateixa manera. I coneixent el ritual, coneixes també a aquesta societat. M'he recordat un que hem parlat moltes vegades, que és el de la velleta a la cinta o en el mocaor.
Sí, sí.
Que, a més, és avui, justament quan es fa allò que anomenem de passar la gràcia. Si es fa el dijous o el divendres sant. Sempre.
Que només és de forma verbal.
Correcte.
Només ho ha de sentir la persona a la que se li està explicant o se li està dient aquesta oració.
Sí.
I d'esta manera, aquesta persona a la que se li dona este secret, també ho guarda en silenci fins que vol passar-li a una altra persona també en dijous sant.
Que sol ser familiar i dona. Jo la part de que siga dona, moltes vegades li he donat.
Jo dic passar la llista.
Passar la llista, trencar-la en fit, li diuen alguns pobles. A més, n'hi ha dialectologia fins en tot això. A les comarques centrals li solen dir trencar-la en fit, que en fit vol dir empatxo. I així al poble jo crec que sempre li hem dit passar la llista i coses així. Però el mocaor, tu t'has de mesurar el colze. És que jo ho sé, perquè encara que siga home, a mi la meva besàvia m'ho va explicar.
Des del colze hasta...
el colze fins a la mà extesa així, tres vegades, perquè és la Trinitat. Però l'última ha de ser tres vegades i un poc, que és la mida, que també és fer la mida, Isa. És a dir, no són tres vegades exactes, d'acord? Sinó que són tres vegades i la tercera ha de sobrar una miqueta. I això és la mida esta que s'utilitza depenent, a veure, normalment era el melic perquè s'utilitzava per a curar la para. Que són expressions de ma abuela, vull dir, a curar la para, però si per exemple era el fetge, doncs en comptes de posar la cinta, que la cinta per ser l'ha d'aguantar, és a dir, la persona
que està afectada és la que agarra des de la punta el mocaor.
Sí.
Per a poder medir cada persona deu de tindre una mida.
Clar, cada persona ha de tindre una mida perquè és la tercera la que té una miqueta més, que és la mida que tens tu per a curar la para, o en comptes de posar-lo al melic poses la cinta en el fetge, en la part que te faig de mal.
I jo això no ho havia sentit mai.
Sí, és a dir, normalment se posa ahí al melic, però si és el fetge, n'hi ha gent també que la posa en altres...
I jo sé de gent que la posa a la boca de l'estómago.
Uh-huh. I normalment la pregària és la Trinitat, de nou, és per això que ho estava dient. Uh-huh. Una primera és al Pare, la segona al Fill i la tercera a l'Esperit Sant. I la gràcia es passa, bueno, és una creença popular que s'havia de xiu-xiu-xar a l'oïda, perquè això és, diguem, la màgia, no? És a dir, que és un secret, no tothom té la gràcia.
Però...
si tothom tinguera la gràcia, no sé com dir-ho, pues no tindria sentit això, no? Perquè és...
sí, se li llevaria, diguem, el poder de que fer sí. efecte. Però quan tu eres, d'alguna manera, la beneficia, la que tens esta gràcia perquè te l'acaben de passar, tu això ho guardes com un tresor.
Clar.
I cada volta que ho poses en pràctica, tu li poses tota la fe a el que estàs fent.
Jo l'explicació a que siga via femenina pense que és perquè tradicionalment les dones es dedicaven a la llar, a la casa, i per tant les cures en una societat en la que hi havia pocs metges i era difícil accedir a un servei mèdic o perquè costava car o perquè simplement no n'hi havia
no
metges,
existia.
Quan els xiquets menuts els feia mal la panxa o tenien alguna cosa, qui els curava qui era la mare. El pare normalment no estava ni en casa, estava treballant. Per tant, perquè hi ha gent, perquè això són, hi ha gent que ho ha interpretat en arrels paganes de la societat valenciana i coses així, no? I n'hi ha gent que li dona una interpretació més enllà, no? De la sacerdotesa i coses així. Jo penso en la meva opinió, que el fet de que siga per via femenina, que sempre ha sigut per via femenina, és per això, perquè la dona
quan,
és la que se dedicava.
Quan un xiquet o una xiqueta se fa mal, la mare en seguida li passa la mà, cura sana, és que és algo que jo sí crec que ho portem el ser humà, perquè també hi ha, no, hi ha homes que ho fan, eh?
Sí, sí, efectivament. Bé, no és que estiga només reservada, sinó que pense que com que tradicionalment les cures les feien les dones i els homes no es preocupaven tant pels xiquets, doncs evidentment aquestes coses després les feien dones. No?
De totes modos, l'altre dia estàvem parlant de les propietats que tenien, per exemple, els menjars que se feien, que tenien que eren com tenien més capacitat d'alimentar, i se va fer una prova entre un cuiner famós, d'estos que tenen 20.000 estrelles Michelin i tot això, els mateixos ingredients i de la mateixa manera, i entre una mare que feia el mateix caldo, bueno, pues tenia més propietats el caldo que havia fet la mare que el que havia fet el cuiner,
Sí, 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 evidentment. Perquè no és el mateix fer les coses de manera asèptica que fer-les en un interès, perquè evidentment els que vas alimentar són els teus fills. Ese valor afegit s'ha de notar en algun lloc. Anem a símbols concrets, són més de Pasqua que de Quaresma, però l'ou que es pinta, i l'altre dia estava pensant en això, clar, l'ou evidentment és el naixement, en la Pasqua també és un simbolisme de la mateixa vida, la mort, el naixement, però a banda vas trobar que els ous estaven prohibits en la Quaresma, és a dir, que el Papa va prohibir els ous. Aleshores la gent que feia emmagassemava els ous tota la Quaresma. És que ara, clar, ara com no està, hi ha aquestes dietes modernes, no? L'ovo lácteo vegetarià.
Ja.
I aleshores la llet i l'ou no se consideren carn i peix, és com un semivegetal,
sí,
diguem.
Sí.
Però abans no era així. De fet, n'hi ha fins i tot prohibicions del Papa dels caragols, de si se podien menjar caragols o no se podien menjar caragols. Els ous, que sempre han sigut un aliment bàsic, com no se podien consumir durant la Quaresma, bàsic perquè s'utilitzava per a absolutament tot, i a més molt fàcil d'obtindre perquè tothom tenia gallines.
Clar, tenien a casa aquest aliment.
Efectivament, la meva iaia a casa tenia gallines quan jo era menut, i conills, per cert, que anaven tots a la paella.
Pensa que tot el món,
El món haurem viscut això. Total, que jo entenc que com l'ou estava emmagassemat, doncs què fas? abans eren tots de color blanc, els ous. Després ja van vindre altres colors, no? Ara n'hi ha els blaus, els marrons, els que teniu gallines, ho sabreu. Però abans eren tots blancs, aleshores doncs, estaves ahí en casa mirant els ous, doncs vaig a pintar-los, no? Lògicament, no? Vull dir, i suposa que això s'aniria desenvolupant.
El I el fet de bullir-los, el millor per conservar-los millor.
Clar.
I entonces ja després se posaven a les mones que se feien en Pasqua.
A les mones en Pasqua, perquè en la Pasqua ja se podien menjar. I com t'havies passat 40 dies sense poder-los menjar, doncs dius, ara les fique com a decoració, perquè tinc ganes de menjar-me un ou.
I sobretot perquè tindríem grans reserves.
Sí, i l'ou a banda, jo el meu iaio se menjava un ou bullit, així una miqueta de sal, i ja està. És que ara són molt exquisits, avui dia, però estos menjars bàsics jo els he viscut molt, els meus avantpassats.
Tornem a lo bàsic, Santi. És dir, sí. Ara tu vas a un restaurant de tropecientes mil estrelles Michelin i te trauen allò, un ou quasi mig fet, una miqueta de sal, un trosset de... És dir, ja anem a lo bàsic, bàsic,
Sí. Els bunyols de Quaresma... Mm-hmm. Que és un nom, n'hi ha, bunyols n'hi ha de moltes maneres, figues al bardaes, n'hi ha de carbassa, n'hi ha de diverses fruites, ara n'hi ha de mil maneres, no? Els bunyols de Quaresma són els dònuts, són els que tenen el forat al mig, és a dir, i per què se diuen de Quaresma? Perquè no porten res, se diuen de Quaresma, el que porten és aire, també he sentit anomenar-los així,
bunyols d'aire.
D'aire. Per què són d'aire? Doncs perquè són de Quaresma, en Quaresma és abstinència, però el blat sí que es podia menjar, l'oli també, doncs un bunyol, que realment és per una miqueta de truc, perquè una miqueta de gulaes, després una miqueta de sucre, n'hi havia que li posava fins i tot algun licor, vull dir, això anava decorant-se dins de lo que era la prohibició, però la prohibició també, jo sé, i això ho he viscut jo també, que no és que vinga el retorat a casa a veure si ho has fet bé, això és una prohibició que tu mateixa te autoimposes, vull dir, a veure, jo quan estava al seminari, si jo me n'anava al súper i me comprava quatre llonganisses i me les menjava dins de ma casa, ningú venia. Però tu mateixa pensaves que això no ho anaves a fer, no?
Claro, si tu seguies les normes establides perquè creies en este tipus d'abstinència, no té que guardar-te ningú, guardes tu ja-ho.
També n'hi ha la llet de Quaresma, que és el que a castellà diuen la leche frita, Però...
jo no ho sabia.
Se diu llet de Quaresma, però també n'hi ha gent que li diu llet de Pasqua, perquè tot això, les llisquetes de nou... Bueno, jo les llisquetes de nou no fallen cap any. Vull dir, això sí que...
Que bones estan.
Estan boníssimes. I ara també n'hi ha mil reinterpretacions de les llisquetes de nou. Una de les més d'eixir rodolant és ficar-li una miqueta de gelat damunt, de vainilla.
Jo quan vaig lligar allò de... Perquè d'una compte, quan jo sóc menuda, comença a vindre una gran quantitat de gent de la part d'Andalusia, així a la població, i ells parlaven de les torrijas, i jo saber què em pensava que eren les torrijas. Bueno, doncs al final són llesquetes de nou, no?
Llesquetes de nou, n'hi hem dit així, sempre. Té més noms, segons el poble, això també va variant. Suposa que... Bueno, és que dialectals tot, fins i tot les historietes aquestes populars que contem moltes vegades també són dialectals. Però, clar, com sempre dic, independentment de la confessió que tinga cada un, del sentiment religiós, això ha afectat a la nostra cultura gastronòmica, el abaecho. Per a la meva família sempre ha sigut sagrat, ma abuela ara perquè ja té 96 anys, pobra, fer el putxero el dia de Divendres Sant, en mandonguilles d'abaecho, el cigrones, el putxero, no? No sé si estic jo...
Sí, li posaven també... això que és verd, no veig el nom?
Sí, les bledes.
Les bledes, sí, les o cardets, o bullidet.
Bullidet, sí, sí.
Ah,
sí.
També a trossets, sí, sí. Cigrons...
I és l'abuela la que te recorda que no es pot menjar car. I se via...
No, i que t'hi ha fet el bocadillo i dius, uf, veritat.
És veritat, vull no toca això. I jo conec a molta gent que és atea i tot, però que ho fa. Que ho fa perquè...
Pues perquè tota la vida...
Perquè tota la vida s'ha fet.
S'ha fet aixina i no sabem per què, però imagina, van a fer un bocadillo i van a fer un bocadillo de pernil, no? I diuen, ui no, que avui és divendres o és Divendres Sant, sobretot Dijous Sant i Divendres Sant, jo crec que és aún més arraigada d'esta.
Jo vaig a fer la tarta de flaons, que he vist la recepta en internet, i esta setmana una pastís de flaons. N'hi ha una cova a Vila-real que es diu la cova de la Quaresma, no? Com estem en Quaresma, està a vora riu, en el que és la ruta botànica.
Sí.
Ahí n'hi ha una espècie de covetes que no sé com explicar-ho, tinc així la imatge. És una... que sempre m'impressiona molt perquè n'hi ha
però
com una porteta
hi ha una indicació,
dins.
N'hi ha una indicació de
no,
què és?
No, jo ho sé perquè
pues ho això ho hem de reclamar, eh? Hem de reclamar, de fet, avui vindrà l'alcalde a parlar així a la ràdio i li indicaré.
Sí, que posei el casell, si vol
clar,
li dice,
clar, sí, sí.
Li dice el paper. Dites i referents de Quaresma. Bueno, esta seria més per al principi, però vaig a recitar una miqueta. Ara venen 7 setmanes totes de dejunar i 7 que ja anem passades totes de riure i folgar. La Quaresma entra seca i amb secada se'n va. No, ni marca sense Quaresma. Quan la Quaresma plora, l'hivern ja és fora. Més ençà o més enllà, la Quaresma al març caurà. La Quaresma, si comença banyada, banyada acaba. Bé, hi ha moltíssimes...
Però donat compte
per
que
cada dia,
coses que acabes de llegir les han viscudes,
sí.
Recentment.
El conillet de Pasqua, el conillet de Pasqua el vaig explicar l'any passat, però el torno a explicar, perquè era un símbol de la deessa Astarte, Eostre, que era una deessa pagana, del paganisme viking, dels vikings, dels nòrdics. Evidentment, simbolitza la fertilitat. Jo la meva àvia m'ho dia molt, és que és criar com els conills. És a dir,
sí.
Avui en dia no tant, però abans, evidentment, era molt important tindre com més fills millor, perquè a banda de que molts em marien pel camí, si tenies fills, doncs t'ajudaven en la terra, vull dir, tenies una família gran, tenies riquea. I aleshores era important la fertilitat. Però... com tot en la vida van apareixent historietes i a mi una que m'agrada molt perquè me pareix, no? Perquè claro, esta del conillet que els ous els amagues per la casa està molt bé per als xiquets, però n'hi ha una que m'han contat moltes vegades, que és que el conillet de Quaresma és perquè quan van anar a soterrar a Nostre Senyor, abans de tancar la pedra als romans se va colar allí un conillet. I pobre conillet, pues, estava per ahí tancat, no podia eixir, i quan Nostre Senyor va ressuscitar, doncs el primer ésser viu a la terra que va veure Nostre Senyor ressuscitar va ser un conillet, que, evidentment, quan Nostre Senyor va eixir miraculosament del sepulcre, va eixir corrents, però aquell conill jo crec que devia despendre llum per tots els costats. Devia ser un conill a partir d'aquest moment que parlaria, no? Sí. Com en les faules i coses així. I per això, des d'aleshores, doncs, tenim un conillet en la Pasqua que t'ha aparegut.
I se l'havia sentida.
És molt curiosa.
Santi, te pareix, si tens algo així que voldries abordar, rapidet, ja se'ns passa el temps.
Sí, perquè és xocolate, perquè els ous de xocolate. Els ous no eren de xocolate, els ous eren ous, com havia dit abans. Però per aquestes coses del capitalisme dels dimonis, no? Una fàbrica que s'anomenava Cadbury, fundada per George en el 1879 al Regne Unit, doncs decidís crear això dels ous de xocolate que tenen molt d'èxit comercial i a partir d'ahí, per raons merament comercials, comença tot això del xocolate. Ho dic perquè la mona autèntica és la que hem fet així tota la vida, no i esos invents que fan allà més a dalt, que està molt bé perquè per cert també n'hi ha pastisseria així que ho fan i jo li ho he comprat als xiquets, no vaig a dir mentides, però l'autèntica és la de sempre, la que se fa en les nostres cases de farina, en sucre i en l'ou en mig.
Que són ixos ous que anem guardant durant tota la Quaresma, eh?
Correcte.
Pues, Santi, clar, no podíem passar la setmana sense que vingueres a contar-nos aquestes coses i com demà és festa, per això te reclamàvem perquè pogueres vindre.
Jo quan me crides així estic, ja ho saps.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Miren, este matí rebíem una nota de premsa, nosaltres, va eixir ahir, de l'Ajuntament de Vila-real, on es deia que l'alcalde de Vila-real, José Belloc, portarà a la justícia al president de la Generalitat, Carlos Mazón, per desmantellar la Direcció Territorial d'Innovació de la seu de Vila-real. Clar, a lo que contestava des de la Conselleria d'Innovació, que es pareixia absurda la demanda. Per què? Pues perquè no hi havia ningú incompliment d'un conveni que des del Departament Autonòmic no els constava i segurament que no existia i se convenit. Que quina il·legalitat s'ha fet? Alcalde, Benlloc, alcalde de la ciutat de Vila-real, vostè després ha enviat una altra nota de premsa, però clar, nosaltres el tenim davant i per això volem preguntar-li. La demanda és absurda, s'incomplís un conveni que no existeix, que no els consta?
Bueno, jo lo primer, molt bon dia a tota la gent de Vila-real, felices Pasques i Setmana Santa. Agrair a Ràdio Vila-real sempre els seus altaveus al poble, un dia com avui, en el que en molts llocs ja no se treballa i assisteu en l'actualitat. I bueno, lo primer, la veritat que no m'hagués agradat estar així contestant-li al meu govern valencià, que té l'obligació de complir en la Constitució espanyola, el Partit Popular que s'ompli tant la boca de la Constitució espanyola, l'article 103 de la Constitució parla de la lealtat institucional, la cooperació entre administracions. Jo, Susana, el que acabes de llegir, que és el que ells han dit de absurda, no existís, qualificant en adjectius a un alcalde que, evidentment, no s'està inventant absolutament res.
Ho ha dit públicament, eh?
Sí, és increïble. O sigui, jo, sincerament, duc 13 anys d'alcalde de la ciutat de Vila-real i he viscut 4 presidents de la Generalitat Valenciana. Jo no he vist mai, ni en els pitjors moments del pitjor PP, que me va tocar tragar-me al principi en el senyor Camp, senyor Alberto Fabra, Alberto va ser diferent després, jo soc just en això, però ni en els pitjors moments del PP, del pitjor PP, he vist el que estiven ara en este nou PP, juntament en Vox, de falta de respecte institucional, d'insult, de burla, així el que s'estan és burlant del poble de Vila-real i jo, des de luego, no vaig a permitir ni a tolerar ni un minut, no és un tema personal meu, és un tema d'insultar els veïns i veïnes de Vila-real com està insultant el senyor Mazón i el Partit Popular, no?
Vostè ens ha enviat també la documentació on se veu els acords que hi havien entre la Generalitat Valenciana en la Càmera de Comerç, on vostè com a ajuntament es facilita i s'ha puesto per a que se puga posar així i sa direcció d'innovació. Però ells diuen que esta decisió la prenen després de que se conforma en maig l'equip de govern del PP i Vox i se redistribuïssin les conselleries. I entonces decidissin centralitzar, diuen, tornar a centralitzar esta delegació que estava en Vila-real. De que vostè per què s'alarma, de què s'eslaia?
Bueno, pues primer jo entenc que a d'aixes ha votat el poble valencià i poden fer el que creguen convenient, encara que siga una verdadera catàstrofe pels valencians i valencianes en el que estem veient, no? Però el que no puc entendre que, independentment de les decisions que tinguen que prendre, per damunt de tot està l'acord, torna a dir, en l'article 103 de la Constitució espanyola, que tu tens en una altra administració. Uh-huh. On en la clàusula quarta d'eixa resolució que se va dictar en el seu moment per part del govern anterior, que ells tenen l'obligació de complir i que ara serà la justícia i el TSJ el que el seu dirà, perquè anem hasta les últimes conseqüències, perquè evidentment si no, així, si obrim la porta que puguem fer el que els doni la gana, pues estem apanyats, evidentment, en les formes que estan tenint, ja que en tots estos mesos no han passat per Vila-real, obvien a esta ciutat, la ningunegen, l'únic que estic veient són notícies dels pobles i ciutats dels voltants on governa el Partit Popular, repartint milions per ahir en inversions i tals, i es permetim ja això, pues des de luego jo no vaig a fer la meva faena bé, que és el que m'han encarregat els veïns i veïnes de Vila-real. En la clàusula quarta, Susana,
sí, la diu... La tinc. Cal dir que tots els mitjans de comunicació tenen esta documentació, igual sí, que me l'han enviat a mi.
Ho hem passat avui. Home, ho hem passat avui perquè saben que màxima transparència absolutament, i és que jo no me podia esperar en la vida de algo que està per escrit i que és indiscutible meu discutir a una conselleria que ni siquiera la consellera me quirdara o el director general o el secretari autonòmic, o els 30.000 càrrecs que poden tindre a Ibaix. Ningú, i se dedicaren a contestar-li a l'alcalde de Vila-real i li mentirós. O sea, quan està tot en documentació així, és que de veritat, jo no puc entendre. I la clàusula quarta parla de que, en el cas de que deje de ser necessari per a la Generalitat, dejará de producir efectos la habilitación, es decir, el acuerdo que tenían, debiendo comunicarse de forma inmediata. De forma inmediata. Y es lo que van a hacer, va a ser desmantelar a yo, no comunicamos absolutamente res, un día nos van a presentar allí y resulta que allí no ni había res y me digo en un conserje que no sabían andar las banderas oficiales de la puerta porque no tenían escala. És a dir, és que ja és quasi una pel·lícula de Berlanga, això. Jo, sincerament, ja, encara que prengueren la decisió en el govern valencià, que estan legitimats per a fer-ho, perquè tenen aquesta majoria parlamentària, i hem d'acceptar les normes del joc, que mínim que un diàleg, no?
Sí, vostè sí que té la documentació on el 15 de setembre des de la conselleria decidissin, no? Ixa documentació
d'on
ve la té?
No, el 15 de setembre jo no tinc res.
O sigui, a vostès no el fan saber en ningú
en
moment.
En absolut. Jo la primera comunicació que tinc és després d'eixir als mitjans de comunicació, perquè un dia vaig a reunir-me en gent allí, en la càtedra d'innovació ceràmica, i allí veig que no n'hi ha ningú en els despatxos, que està tot buit, que ja no queden ni papers, que no n'hi ha absolutament res, i me diuen, no, no, si van vindre l'altre dia en unes furgonetes des de Castelló, des de la conselleria, això van endur tot. Entonces jo isca els mitjans, se ho dic, i ells se queixen, diuen que no és veritat, que ja s'estava desmantelant, que no tenia sentit que estigués així. Es comencen a dir, cada vegada han dit una cosa, però no mos comunica absolutament ningú res. Nosaltres estem 2 mesos ja esperant que el senyor Mazón conteste a un requeriment meu en una carta per a reunir-me en ell. 2 mesos. I no és que ha contestat ell, i li he d'alguna forma requerir de nou 2 vegades li hem demanat reunió de diversos temes i li dia que d'una manera important la moratòria urbanística i la sentència del Tribunal Constitucional que mos pot situar en una important problemàtica econòmica a esta ciutat i que tot això és fruit de la gestió nefasta del seu partit, del Partit Popular en esta ciutat, i per un altre costat evidentment este tema de la direcció territorial. Jo en la meva carta que la vaig fer pública al senyor Mazón, les 2 vegades que li he demanat reunió, 2 mesos ja, en esa carta li dia que la direcció territorial volia parlar del tema, perquè això mos fa molt de mal a Vila-real, eh? Ja aniran sabent vostès, jo algunes coses no les vaig a fer públiques avui, però ja aniran sabent vostès tots els projectes, expectatives que teníem, empreses i gent que estava decidida a instal·lar-se en entresols, en baixos, en aquella zona, l'esforç que ha fet l'Ajuntament de Vila-real també d'habilitar allí, millorar un pàrquing, de crear un xicotet jardinet al costat, de millorar aquell espai d'allí dels viveros, de l'entrada de la ciutat, perquè anàvem a tindre uns serveis administratius de la Generalitat que mos anaven a generar un canvi en este paradigma de que Vila-real també tinguera una prestació de serveis administratius que crec que tenim dret, com una ciutat de 53.000 habitants. I, bueno, vam aconseguir, en el treball que ha fet esta ciutat, en el seu lideratge de la seva societat civil, empreses, comerços, associacions, globalis, entitats com la Fundació Caixa Rural, totes les que mos hem implicat per a tindre aquest títol de Ciutat de la Ciència i la Innovació, i que tant s'ha reconegut en tota Espanya, a nivell del Ministeri, a nivell d'altres governs, a nivell del president Puig, que mos va rebre en 2020 una delegació de Vila-real, i a partir d'ahir, quan en el 22 se decidís després del Covid, quan podem ja fer coses, se decidís dur la direcció territorial a Vila-real, no perquè Benlloc fora més guapo, sinó perquè Vila-real se ho mereixia, perquè el poble de Vila-real, la societat de Vila-real, les seues 1.000 indústries, 1.800 comerç, associacions, se ho mereixia. Se mereixia tindre unes instal·lacions administratives que generaven oportunitats cap al futur.
Sí. Sí, però ara el que entenc per les seues paraules és que han decidit emportar-se-ho perquè el color polític no és els que desitgen des de la Generalitat.
Jo no tinc duda, perquè és que no vull ni... És a dir, estic juzgant, però és que no tinc ninguna duda. Perquè si l'argument és que han juntat tota la conselleria, també comerç, indústria i no sé què, que m'expliqui el senyor Mazón per què en el seu poble, en Alacant, ha mantès la conselleria d'innovació allí.
Serà per el color polític?
No, jo no tinc duda, torno a dir-ho.
No, no, és que s'ha de parlar clar.
Ja està, és que 5 jo no tinc res més.
Hi havien treballant en el vivero, en la delegació que teníem així a Vila-real. 3 d'elles les passen a educació, perquè diuen que, clar, el que era antes universitats era de la mateixa conselleria, i les passen a educació directament. Elles diuen no demanen res. Una demana traslado. I la directora renuncia voluntàriament, això és aixina?
Sí, lo de la directora sí, i les altres, per lo que sé, inclús m'han anat investigant, i bueno, la gent no que estava allí en un despatx sense que ningú s'encarregara res, I la directora territorial era la mateixa directora territorial que havia nomenat el president Ximo Puig, com ha passat en altres càrrecs. I la directora territorial es va dir que no volia seguir sent directora territorial d'este govern.
Sara Prades denuncia perquè ella vol.
Sí, claro, evidentment.
De forma voluntària.
Sí, sí, absolutament. I es diu que es dona en diverses ocasions, per lo que jo sé després que he averiguat, no? He parlat amb ella també. És a dir, es diu, per favor, nomeneu ja qui tingueu que nomenar. I quan el nomeneu jo... I si deia, ja està, els directors territorials sap vostè que són càrrecs polítics. Uh-huh. Encara a dia d'avui n'hi ha molts que no estan nombrats i duen 9 mesos, que s'està costant trobar-los.
Els altres 4 eren funcionaris. Diuen que la desmantellen sí. Perquè se queden sense personal.
Bueno, perquè ells se l'enduen. Perquè se'l tenen que endur a innovació, a educació, si resulta que són funcionaris que s'han creat en la plantilla pressupostària de la Generalitat per a innovació? A mi que junten la conselleria, que més me dona? Si hagueren volgut mantenir la direcció territorial així, l'hagueren mantesa. I si tot això fora veritat, m'hagueren cridat per explicar-me-ho. Si el motiu no fora polític i fora que el problema era funcionarial, tècnic, no sé què, m'hagueren cridat i m'hagueren dit, mira, està passant això, ningú vol estar així, o han renunciat, jo què sé. És que és el que ara estan inventant-se. Perquè cada dia diuen una cosa. I la veritat és la que és, i ja està, no n'hi ha que pegar-li voltes.
En teoria, si aquestes tres persones, tres des de luego les han col·locat, una volia trasladar-se, haveren pogut, i les places estan, no? Haveren pogut portar a altres persones.
Claro, trauen la bolsa i demanen a veure qui vol vindre, i per lo que me consta va estar així un secretari, que era secretari d'un ajuntament, jo he investigat el tema, i va estar a gust. Durant 4 o 5 mesos li he preguntat, però per què després vas decidir anar-te'n? Diu, perquè no mos feia cas ningú, i ahir no tenien faena. I mos estaven... Claro, és el tema, el van desmantelar. Jo quan et dia lo de la nocturnitat i alevosia, vostè mateixa, Susana, m'està donant datos que me demostren això. No volia ficar jo personalment.
No, jo li pregunte, vostè, normal, el que jo pense, i vostè, bueno, ha de contestar.
Com a periodista, investigar les coses, me pareix fantàstic.
Altra cosa que també em preocupa, i és el fet de que vostè va a posar la demanda.
No, jo ja la fica.
Ja la posa.
Claro, perquè, però per una cosa, perquè jo, quan se me notifica per part de la nova consellera, després de muntar-se tot el lío en els mitjans de comunicació quan denunciem que s'està desmantelant allò, que ja no hi ha ningú i tal, a la setmana una cosa així, me remitissin la resolució que haguem tingut que remitir quan el van desmantelar. Avisa-me, perquè jo tinc que prendre decisions antes de tot això i poder-me preparar i no fer-li mal a l'organització.
Clar, vostè
que
s'esperava esta resolució?
No,
que...
bueno...
És a dir... El que havien aconseguit pensava que es quedaria a la ciutat.
A veure, jo tenia projectes en gent que ara m'està cridant i dir-hi què fem. N'hi ha una associació a nivell nacional de robòtica, n'hi ha tot un tema de benestar emocional, n'hi ha temes molt xulos que anàvem a plantejar-nos dur allí i que ara anem a veure tot això com ho fem, no? I no allí, sinó que a més n'hi havia gent interessada, per això estàvem millorant l'entorn, perquè n'hi havia gent, allò és una zona que s'han quedat molts baixos per alquilar, per vendre, en els pisos que es van fer nous, entre sols, és una zona, jo crec que molt bona, de creixement també, on com saben hi ha 2 edificis o 3 que se va quedar un esquelet o d'ells, sí. El de la punta, i jo vull també, estic treballant en la Sareb per intentar buscar solucions a que se rehabiliten aquests edificis, inclús estàvem plantejant el projecte d'un hotel, mire si li estic donant informació.
Sí, això és el que jo volia saber, ja. En què perquè clar, diuen, no, és que se l'han portat, l'han tornat a centralitzar-lo. No, no. Què tenia Vila-real en què... Quan li costarà a Vila-real el fet que s'hagin
portat? I aquests números els estem fent i, evidentment, quan es tinga fet en període de prova i tot això, ho plantejarem davant del juzgat. En primer lloc, el propi acuerdo que teníem, que ells, de forma il·legal, resolen, parla que la Generalitat mos compensarà els gastos que tinguem. Sí. Val? Per tant, nosaltres tenim un conveni en la Càmera de Comerç, que també els hem facilitat ahir i tal, que té uns costes, que té uns gastos, paguem llum, paguem aigua, se paga tota una sèrie de qüestions que estan dins d'aquest conveni i tal, i que, evidentment, jo li anava a passar a la Generalitat cada any, era l'acuerdo que n'hi havia, no? Nosaltres ficàvem de la nostra part i ells també ficaven una part de la seva part. Per tant, tot això, evidentment, hi ha una quantitat econòmica que els anem a reclamar. Coste reputacional de la ciutat. Home, pues evidentment, la nostra ciutat també té un element emocional, no? D'estima per el seu propi projecte. No parle de Benlloc ni de l'Ajuntament de Vila-real, parle d'una ciutat en la qual pensa i diu, per què en esta província, com en altres llocs sí que passa, tot té que estar en castelló? Esa és la pregunta, no? Per què nosaltres que tenim pues, un terç i pico de la població de Castelló, pareix ser que no tenim dret a res? I això és el que havíem aconseguit de manera històrica en el president Puig, que entenguera que era bo per tots, que tots anem junts, i mos sentirem més part d'una província quan mos donem compte que tot no va un puesto sempre, ¿vale? I que altres també tenim dret a viure. I és el tema. I a nosaltres no ens havia regalat ningú res, torna a repetir. Això era fruit d'un treball d'esta societat en matèria d'innovació que hem liderat i que liderem. I per tant, havien entès quin és el millor lloc per instal·lar això. Dos, a on se presta el servei per part de la Càmera de Comerç de Castelló de l'assessoria als emprenedors de tota la província de Castelló? En Vila-real, en un acuerdo que van fer. Entonces, allí, en el vivero 2, este es el 1, el que teníem en ese acuerdo en la Càmera de Comerç, utilitzant-nos nosaltres, i la conselleria, en el vivero 2, se fa tot el programa de vivero d'empreses, però també de el tema dels emprenedors. És a dir, el punt d'assessoria a emprenedors. Claro, era molt interessant tindre la conselleria al costat, en els funcionaris al costat, en els tècnics al costat, que te generaren sinergies per als emprendedors nostres, start-ups, xicotetes empreses, que se pogueren generar al respecte de tot el tema tecnològic o d'innovació. I després, en el president Puig havia parlat inclús d'una altra cosa, que era tot este tema del hub tecnològic i d'innovació que s'hi anava a la UGI, que ara l'han agarrat també ja a les braves, igual que m'han fet a mi, li l'han llevat a la UGI, l'han dut al port de Castelló, i totes aquestes coses, i s'havia parlat inclús d'un edifici d'esta ciutat que podria poder haver-lo albergat en una col·laboració público-privada en la que algunes indústries i empreses potents de la nostra ciutat s'anaven a implicar. No saben la quantitat de projectes que teníem en marxa i que evidentment pues, hem anat fent en la medida que hem pogut, en els recursos que té Vila-real i també en el temps que vam tindre, perquè el Covid va parar 2-3 anys la vida de molts de nosaltres, no? El president Puig ha governat 8 anys abans, ells van governar 20 anys la Generalitat Valenciana, el PP, 20. I en 8, a més de moltes coses que han vingut a aquesta ciutat, molts milions d'euros, Ronda Suroest, plans d'empleo, tantíssimes coses, la compra de la casa Llorenç Poll, a més de tot això en 8 anys ja van, i ajudamos en el Covid, que van ser 3, tot el lío de la guerra d'Ucrània i el que això ha generat i tal, en poc de temps també vam aconseguir algo històric, i era descentralitzar en esta província el poder polític i administratiu. És a dir, que una empresa de la província de Castelló, quan tinguera que vindre a parlar d'innovació, vinguera a Vila-real, a aquestes oficines, és per les cafeteries, és per bars, és per locals dels costats, perquè algú li interessa muntar una consultora al costat. És a dir, claro que fa mal, jo no puc valorar-ho ara en estos moments, però me pareix a mi una decisió lo suficientment potent, i tota esta documentació la tenen ells. O sea, lo que de veritat no puc entendre, no ho he viscut en la vida, és inaudito, és la burla, el despreci i la manera de tratar a una altra administració i a un alcalde, no? És a dir, és que sincerament...
Quan parla en el Partit Popular de la localitat, vostè li explica, imagine que el mateix que està explicant ara públicament, què li diuen?
A d'ells es dona igual, jo no tinc ninguna duda de que el Partit Popular de Vila-real no està per Vila-real, això no tinc ninguna duda, no? És a dir, quan demostren coses d'estes, l'altre dia, en el meu cas, estant jo en l'oposició, si haguera estat agraït immediatament en contra del senyor Mazón, no tinc ningú. Ho he fet i se podria comprovar en mil ocasions, no? I hasta en un tema com estos, que te lleven la direcció territorial del teu poble, que ells saben perfectament que no és un capritxo de Puig ni tal, que n'hi havia molta gent implicada en tot este tema i en el projecte, però si no ho saben, és que no tenen ni idea de lo que passa en Vila-real. I ja gravíssim. ¿Vale? I després jo crec que, evidentment, pues, bueno, pues, ahí n'hi ha equilibris i alguns, a base de fer-li la pilota al senyor president de la Generalitat, pues, estan en càrrecs en València i de vicepresidents en la Diputació i totes aquestes coses, i això de Vila-real primer, pues, a d'ells, evidentment, no va en ells. Ells és més el PP primer, que és el que fan cada dia, no? I jo crec que això és el que el poble també ha vist en este poble, i per això són l'oveja negra. I pese a repartir-se càrrecs que es dona al partit perquè els defenga, perquè defenga el Partit Popular, pues así no els voten. Claro, i això, pues, bueno, tindrà que entendre el que ho lidere i el que ho tinga que liderar, que aixina, pues, flaco favor fa a la ciutat, però bueno.
Vostè ha parlat en altres càrrecs del Partit Popular de la Comunitat Valenciana sobre este tema?
Sí, jo tinc amics del Partit Popular i li tinc que dir inclús que a veure, l'altre dia jo vaig estar després a ir dinant en l'alcaldessa de Castelló, en Begoña, en l'alcalde de Borriana, en l'alcaldessa d'Almassora, Maria, i vam estar molts alcaldes de tota esta zona i representàvem pràcticament en ese dinar al 60 o 70% de la província en població, i comentem coses. Jo, evidentment, les qüestions privades que comentem i deixem de comentar, pues no les vaig a fer públiques així, no? Però jo...
Però allí se podria sí, pensar sí. Que en aquesta taula se podria estar parlant de que la Direcció Territorial d'Innovació l'ha llevat a Benlloc.
Pues evidentment jo no vaig a dir que ells diuen això, no? És evident, però jo estic convençut de que si la senyora Carrasco estiguera en el meu cas, o el senyor Montferrer de Burriana estiguera en el meu cas, o la Carmina de Onda estiguera en el meu cas, ells iria a dir lo mateix. Ho diuen cada dia contra Pedro Sánchez en mentira, que el disc es discrimina, que no sé què, diuen mentires, pues una darrere d'una altra, no? Però, clar, a mi m'estan demostrant ara de quin palo van. És a dir, jo el que no vaig a fer... Mira, avui me di alguna persona quan jo estava pues, preparant esta nota i estava parlant en algú un poquet fotut, perquè jo me considero una persona, i ho he demostrat, dialogant, en la qual se pot arribar a acuerdos perfectament, i ho he demostrat en este poble, en la meva trajectòria, en el senyor Moliner, en la Diputació, i aprovant-li inclús pressupostos postos votant a favor, que el meu cos va tindre després polític dins del partit en una època en la que apoyar al PP no estava ben vist en el meu partit, no? I jo no me talle i soc molt transparent en este sentit. Jo sempre pense que la política és un instrument dels veïns i veïnes per a millorar la vida de les persones i no per a retroalimentar-nos nosaltres.
Clar, però ahí és on sí que quan acabem de dir li ha llevat la direcció territorial a Benlloc és...
Entonces, al PSOE, ja
entonces,
està.
Si no estic... clar, és que d'alguna manera sí que donarien la raó, pues si no estiguera el senyor Benlloc així en la ciutat de Vila-real, arribarien més coses?
Pues igual, en estos moments podria pensar la gent això, però ja els dic jo que això no va a ser aixina, perquè jo vaig viure el mateix en 2011, al principi, i se van donar compte que això era molt roïn per a ells. Perquè, a més, estem en un poble, i jo no tinc dudes, que nosaltres hem sigut capaços de ser el que som i tirar endavant sense l'ajuda de ningú. ¿Vale? I hem passat moltes dificultats, i gelades, i problemes de la indústria ceràmica, i moltíssimes coses durant la història. I la gent li assegura que este tema, quan va aixir la notícia en el seu moment, molta gent, inclús del Partit Popular de Vila-real, i gent... pues públicament de dretes que no té ningú problema en dir-ho i tal, me va dir, és una vergonya això, no té sentit, no té sentit. Entonces, això se va a trobar en contra seua, no tinc dudes. I segona, jo me va passar una cosa pareguda quan vam arribar en 2011, pues mos van llevar els diners d'uns cobros d'unes multes que teníem que cobrar a les braves en les entrades de bous de Carlos Fabra.
Sí.
El senyor Alberto Fabra mos va llevar 2 milions i pico d'euros que mos tenia que pagar d'un conveni de la BUC, de la Biblioteca Universitària del Coneixement, en una situació duríssima, que teníem en l'Ajuntament en un 72% de deuda, 9 milions d'euros als caixons que me van deixar, sentències urbanístiques, totes les factures de PIAF i de la corrupció, tot aquell lío. En tot això damunt agarren i 2 milions que teníem que cobrar en 2012 d'aquell conveni que el senyor Fondemora va fer per pagar la biblioteca la BUC, mos lleven d'un plomazo i mos diuen que mos pagaran en 10 anys, poquet a poquet. I a nosaltres mos feien pols econòmicament. I jo vaig intentar dialogar, i no va haver manera. Igual que ara. I entonces vaig dur als tribunals. Vaig fer lo mateix en l'últim moment. Quan se m'acabava el plaç, vaig demandar a la Generalitat Valenciana, al Tribunal Superior de Justícia, el pago d'aquests 2 milions. I vaig guanyar. Vale. I Vila-real va cobrar els 2 milions. I Vila-real li van tornar els diners de les entrades de bous. És a dir, que li quede clar a la gent de Vila-real que almenys mentre estiga així, utilitzaré tots els instruments que tinga que utilitzar per a defendre els interessos dels vilarrens i vilarrealenques. Ho he fet, siga el color polític que siga, i li assegure que este tipus de coses en un estat de dret no se poden fer. Per tant, perquè l'alcalde siga José Benlloc i el Partit Socialista siga el que governa ara i la gent no ha votat majoritàriament al Partit Popular així en Vila-real, els assegure que no va tindre ningú coste mentre puguem estar així defendent els veïns i veïnes de Vila-real.
Esta demanda que vostè posarà farà que torne la direcció territorial?
Bueno, jo la vaig a fer perquè se anule la resolució de la conselleria que la anulava, que la llevava d'ací. I a partir d'ahí, a lo millor, claro, ells poden tindre una opció de dir anem a fer-ho bé, li comuniquem oficialment perquè ho hem fet mal i entonces ja les nostres decisions polítiques que no estiguen en Vila-real, li comuniquem i complim el conveni que ese dia, però bueno, pues, ja ho diran els tribunals i si volen un acuerdo, pues mos assentem. I si mos assentem, jo no vaig a discutir-los la seva legitimitat de fer el que creguen. No estic d'acord. No estic d'acord en que no compten en Vila-real pel projecte d'innovació de la Comunitat Valenciana. Vila-real és molt gran, eh? I aporta molt a esta comunitat en marca, en economia, en talent, en moltes coses. Si ells consideren que Vila-real no importa pel Partit Popular, per la província de Castelló i per la Comunitat Valenciana, és la seva decisió.
I ja mos ha tocat el coret, ja mos ha tocat el coret d'alcalde.
Tinc moltes dudes.
Clar, és
que siguen capaços d'entendre-ho. Però si me deixen parlar, igual arribem a acuerdos. ¿Vale? Igual arribem a acuerdos. I bueno, jo en el moment en què fica la demanda, Susana, a partir d'ahí tenim tot un treball per fer. I si volen que la retirem perquè arribem a un acuerdo enmig del procés i tal, pues alguna factura hauran de pagar a fer les coses d'aquestes maneres i a tindre una relació institucional correcta. I entendre que els veïns de Vila-real també volen ser part de la província i de la comunitat.
Jo també faria una petició a tots els grups polítics, siga el color que siga, perquè se sumaren a esta demanda, no, alcalde?
Sí, jo miren, vaig esperar fins a l'últim dia que s'acabava el plaç per presentar-la, ¿vale? Però no podia deixar passar. Li havia demanat una vegada al senyor
Marcon. La reacció segua no ha sigut al vore les declaracions des de la Conselleria d'Innovació.
No, no, en absolut. La demanda està presentada des del plaç. En el moment en què mos requereixen, mos resolen, mos dicten esta resolució, la part B de la resolució de la conselleria. La conselleria diu, finalizar el uso temporal de las instalaciones sí. cedidas al ayuntamiento. I diu, podrà recurrir-se esta decisió? Per què? Perquè estem en un estat de dret. Uh-huh. Encara que el Partit Popular pense, no pot fer el que li dona la gana. Menos mal, gràcies a Déu. No pot fer el que li dona la gana. ¿Vale? Lo dur és que tinguem que acudir als tribunals. ¿Vale? Però no pot fer el que li dona la gana. I alguns dels equipos que el senyor Mazón té que contesten d'esta manera, com que han contestat avui, que és inaudito en esta burla i en esta prepotència que té este nou govern, alguns equipos que estic detectant, a lo millor algun jefe els estira les orelles avui. ¿Vale? Tenen que respetar als demés. Isa la primera. Creuen que jo no li he faltat el respecte a ningú.
Paga la pena el cost econòmic que tindrem per presentar esta demanda?
Absolutament. Nosaltres tenim abogats, evidentment, de l'Ajuntament, en una licitació que tenim, i estan per defendre els interessos de la ciutat de Vila-real. No n'hi ha cap problema. I li assegure que només que fora per la nostra dignitat i per lo que li he dit anteriorment, de que no mos traten a Vila-real com si foren menors d'edat i com gent que mos dona igual les coses, som dialogants. Mos agrada aportar, mos agrada compartir, però torne a dir-li, esta ciutat ha sigut tremendament per tots sempre discriminada, sempre, sempre. I així n'hi ha tot,
bueno, entre hem liderat coses...
les tasses d'ocupació, les indústries, el futbol, moltes coses. Entonces, que no mos provoquen, és a dir, nosaltres, de moment, el que tenim que fer, perquè se m'acabava el plaç, Susana, i el senyor Mazón no me dona cita per parlar en mi, ni li la don, ni li diu a un conseller que parli en mi, ni li diu a un director general, ni li diu a un secretari autonòmic, si n'hi ha 200.000 càrrecs. Ningú podia parlar amb l'alcalde de Vila-real sobre este tema quan discretament la segon vega que li torni a demanar cita a Mazón no ho faig públic. Dic, a veure si contesta. 2 mesos. Encara no ha contestat ningú. Susana, això no ho he vist mai. Mai. I sóc l'alcalde de la ciutat de Vila-real. Els pese o no els pese. I mentre estiga així, defendré els interessos, evidentment, de la meva gent. No puc entendre la política d'una altra manera. I li dic que li vaig ficar una demanda al senyor Ximo Puig també per la Ronda Suroest i estic esperant que vinga la sentència.
Clar, o sigui, és que en este cas, vostè antes quan parlava, és que el Partit Popular cal parlar de que al final un alcalde ha de fer la tasca per al qual està... elegit, Dona igual qui estiga governant.
Claro, però que si dos no volen... Si de dos uno vol parlar, com té que parlar? Jo ho he fet discretament, més pacient que segur jo. Vostès has vist... Poden buscar la hemeroteca. Des de que ha entrat el senyor Mazón, 6 mesos després, quin dia li he dit jo, reivindicant-li coses per Vila-real... No, antes se'n van anar el senyor Jaume Llorenç i el senyor Adrián Casabó a fer-se una foto en la consellera Salomé Prades... Para les coses que necessitava Vila-real en novembre, la poden buscar en les xarxes socials. Des de luego, si tenen que ser els ambaixadors de Vila-real ells perquè després mos donen el que mos han donat en els pressupostos de la Generalitat, que no tornen, que no isquen de Vila-real. Però independentment d'això, hasta esa deslealtat van tindre d'atendre una consellera antes al grup de l'oposició de Vila-real que a l'alcalde, és veritat que jo no li havia demanat cita. Però per què? Perquè sempre que me preguntava algú per què no demana vostè cita per reclamar, jo sempre els dia, mire, jo... M'agrada ser serio, no sempre ho he segut, també ho dic ben clar, però jo duc 13 anys, tinc experiència, em passa 4 presidents de la Generalitat i me dono compte que algunes guerrilles que iniciem al principi de demagogia, jo entenc que el senyor Mazón tenia que entrar, estava pactant en un altre partit, que és algo complicat. És la primera vegada que el Partit Popular en la Comunitat Valenciana li tocava fer això. Va arribar a acuerdos, nombra càrrecs, entera de lo que n'hi ha, tal. I vaig entendre, mira, jo, què pinte al mes ja dient-li que això, que no han fet els altres, ja m'ho tens que fer demà. Jo vull ser seriós, no us vaig demanar si te vaig dir, quan tinguen un pressupost damunt de la taula de la Generalitat i el seu, el propi, jo es començaré a demanar cita i a demanar les coses. I sobretot, quan logre dialogar en els partits de Vila-real, en els que estem actualment representant el poble de Vila-real, i arribem a un consens i un acord de què n'hi ha que reclamar-li al senyor Mazón. I és el que vaig fer. Nosaltres tenim un pleno aprovat en l'Ajuntament de Vila-real per unanimitat en les 30 i pico coses o 40 que li reclamem a la Generalitat per unanimitat i un altre a Pedro Sánchez a l'Estat. També per unanimitat i en això estic treballant també. ¿Vale? I a partir d'ahí, de quan vam tindre aprovat això i per tant ho reclamem tots, és quan li vaig demanar cita al senyor Mazón i vaig començar a treballar, però lo dur és que a mi no me rep i a mi me pareix molt bé, mire, les Papes García estan fantàstiques, però que no contestes a l'alcalde de Villarreal i te dediques el sí, president de la Generalitat a fer un Instagram en les tasques de Castelló venen papes, sí, pues, que estan fantàstiques,
perquè
eh?
Han, bueno, ha sigut una publicació en les Papes i tal, no és que, clar, que la gent que els siga sentint...
Ah, era... bueno, no, pues perquè el senyor Mazón en Madalena, que pues, sí, cada sí. mes va una o dos vegades a Castelló, igual que els consellers totes les setmanes, però Vila-real se la salten, fan com una espècie de forat en el temps, ¿vale? És com si no existirem, pues resulta que se, pues, van anar a reunir-se també el Consell de la Generalitat Valenciana per segona vegada, el Consell Sancer en Castelló, eh? Si és que no tinguera temps en l'agenda, sí que la té per arribar ahí. I de València a Castelló, Vila-real està al mig. O sigui, vull dir jo, que n'hi ha que passar per Vila-real, no n'hi ha una altra opció. Si no vas per dalt, però també pots vindre. Vull dir que van anar a Castelló i, bueno, pues és, era una broma que he intentat ficar ahí.
Clar, és que la gent no ho ha entès.
Sí, bueno, pues el senyor Mazón, com vostè ha dit, pues en la Madalena va penjar en Instagram pues un vídeo en el que estaven les tasques de Castelló, pues m'he vingut així, les tasques de Castelló, ahí promocionant-les i dient, i además comiéndome estas papas fantásticas, papas García de la tierra, que son fantásticas, ¿eh? A mí me encanten y yo también me les menche y tal, ¿no? Con moltes altres coses que n'hi ha en esta provincia. Pero claro, es a dir, es que estem rozant ya algunes coses que si tens per anar a promocionar papes, que està molt bé, pues tindràs
que tindre temps per a tot.
Pues tindràs que tindre temps per parlar amb l'alcalde de Villarreal, també, no?
Alcalde, allò que diuen la callada por respuesta, ¿no?
Bueno, jo en el senyor Mazón he coincidit perquè alguns veien una foto l'altre dia dos vegades, estos mesos, també ho volia dir. El dia que va vindre a jugar el Barcelona
sí.
i el dia que va vindre el Rei. A fer-se la foto les dos vegades i ja està. O sea, vull dir, van parlar algunes coses i li vaig dir, tenemos que hablar, te digo, sí, alcalde, no te preocupes, ja, los consellers, tal. Pues no, mentira.
No, jo li dic perquè com esta nit està la processó del silenci. No, allò del silenci, igual s'ho ha pres en serio i ha dit que així, pues això, en la callada per resposta tenim prou, no?
Bueno, però el silenci, que en algunes ocasions és fantàstic, és sanador, és terapèutic, en altres, evidentment, fa molt de mal. Quan tu li estàs demanant algú ajuda i se calla.
Demanar ajuda, alcalde?
Estic demanant ajuda. I la primera que li havia demanat al senyor Mazón és que pot tindre problemes en una sentència del Constitucional, que el seu partit va deixar Vila-real en la ruïna, que ens ha generat uns problemons brutals i que, evidentment, pues, hem intentat eixir d'esta i estem eixint en molt d'esforç i que damunt estem intentant que el poble creixca i que generem més economia i que vinga més gent a instal·lar-se per poder pagar aquesta deuda que ha generat el seu partit i per poder guanyar-nos el pa en el futur. I si això li ho estem demanant i ell pues, mira a un altre costat, i ese silenci no és el del nostre Cristo de l'hospital.
Pues en això ens quedem en anar esta nit a la processó, no? A fer ixa...
Per descomptat, que estaré a la processó en el nostre Cristo.
Alcalde, gràcies per haver vingut i no res, la setmana que ve ens tornem a veure segurament, segurament. Que això moltes. Donarà pa, prou programes. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, Sona.
El futur no puedes controlar, te sorprende para bien, para mal, y al doblar la esquina puede cambiar forma de pensar, convertirlo todo en algo especial, darte eso que no puedes comprar, o fundirse en negro y ser tu final, perseguirte como una enfermedad. Aún recuerdo esa mirada, nadie me ha mirado igual, siento no poderlo reparar.
pinchados sin más. Somos héroes.
Bé, doncs ja saben, en les sons que dèiem, en el que ens ha contat avui l'alcalde de Vila-real, esta nit ja saben, la processó del silenci és ben bonica, disfruten d'ella i també gaudisquen després del Via Lucis, perquè després del Via Crucis vindrà el Via Lucis.
De ser, ya da igual lo que me pueda ocurrir, pero no lo que te pueda pasar.